al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Espero que tingueu un bon diumenge. Soc la Mar Puerto i avui volem començar parlant de la Fira del Joc que ha tingut lloc aquesta setmana a Barcelona, amb milers i milers de visites i també amb moltes empreses presents. Barcelona ha acollit aquesta setmana la Fira del Joc, de les apostes i també dels casinos més grans del món. En parlem sobre aquesta Fira del Joc amb el Carlos Duelo, el president de la patronal del joc, sobretot també en un moment en el que el nombre de joves que juga online ha crescut des de la pandèmia fins a un 41%. Avui parlem amb ell perquè ens expliqui aquesta fira, com ha anat, no?, que ha durat dos dies i que ens faci un balanç de tot plegat. Carlos Duelo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta fira, no?, que és fins al dia d'avui, no?, el món del joc i les apostes, i parlem sobretot d'aquest increment entre els joves, no?, que creix un 41% el nombre de joves que juga online. Quin balanç feu de la jornada d'enguany?
Bé, aquesta fira és la primer cop que es celebra aquí a Barcelona. Abans es celebrava a Londres, és la fira més important del joc a nivell mundial, possiblement, i traslladar-la i acollir aquí a Barcelona la fira jo crec que és un èxit per la ciutat, no? El volum de visitants de fora i de metres d'exposició fa que sigui una fira dels nivells doncs, d'un esdeveniment similar al que pot ser el Mobile, no? Per l'impacte en la ciutat i per l'impacte en general econòmic, no? Llavors jo crec que és un èxit per una banda, no? Per una altra, al final és una fira estrictament professional, és una fira on es veu la innovació, la tecnologia, el que és el joc en realment jo crec que val la pena inclús veure-la per tothom, no? Perquè al final es veu que l'activitat del joc normalment és molt enfocada en determinada l'externalitat negativa i ens oblidem que aquesta oferta, si hi ha una fira tan gran i amb tanta presència en metres, en expositors i en visitants, és perquè l'activitat del joc és una activitat molt normal, no? I que la gent juga per entreteniment en general i que per això doncs, hi ha aquests esdeveniments tan grans perquè hi ha molt usuari, no? I no ens n'anem a l'anècdota.
Parlem...
Per una altra banda, sí. Estaves... Sí,
digue'm.
No, que estaves parlant de l'increment dels joves en el joc online. Bé, jo crec que això és la pròpia naturalesa, no?, del que és, no és el joc online, sinó tot el comerç online o tota l'activitat online, lògicament. És més fàcil que sigui el jove, les persones més joves, les que puguin fer ús, no? I l'activitat en general, no?, online. A vegades parlem de percentatge, dels percentatges doncs no sempre són explicatius, no?, de lo que és la realitat. Si parlem del joc en general, no?, que seria el que hauríem de parlar, els volums de joc, actualment doncs encara el 2024, el tancament del 2024, no s'han recuperat els nivells de tot el joc que teníem prepandèmia, no? Llavors jo crec que això és el significatiu, que estem en volums encara en quantitats inferiors a les del 2019, per exemple, no? I això que vol dir? Que hi ha, bueno, lògicament, un traspàs de categories, no? Doncs hi ha categories que pugen i altres que baixen, no sé, les apostes a lo millor pugen, i el joc online, com Canal 9, doncs també puja, però hi ha altres, doncs, com poden ser les màquines, els bars, o poden ser els bingos, doncs que van baixant, no? El que passa és que hi ha una adequació, diguem-ne, dels públics en diferents canals.
Tenint en compte aquest percentatge del que parlàvem, no?, d'aquest 41% que augmenta entre els joves des d'abans de la pandèmia, ha canviat, per exemple, les franges d'edat de la gent que hi juga o es manté estable, per exemple, en una xifra en concret?
Sí, no, si agafem les dades del Ministeri, que jo crec que del Ministeri de Consum, no? Els informes que ells mateixos fan, el que s'evidencia és que l'edat inici, doncs no, al revés, ha pujat, no? És més alta de la que fa 4 o 5 anys, i per una altra banda, doncs que la mitjana doncs també es manté, vull dir que al final és un comportament molt, molt normal el de la demanda de joc, no?
D'acord. Clar. I sobretot moltes empreses, molt turisme, no?, aquests dies aquí a Barcelona, perquè, clar, no oblidem que ve de Londres aquesta fira que s'ha instal·lat aquí a la ciutat, res, dos dies, no?, perquè han sigut molt poc temps, molts pocs dies que ha estat aquí a Barcelona, i que ha plegat doncs més de 600 empreses del sector, 200 organismes reguladors. Ha tingut la xifra també, no sé si haurà superat fins i tot els 55.000 visitants de molts països diferents, no? Això també bo per la ciutat, no?, en qüestions de turisme, en qüestions de visites i en qüestions de vendes, no?
Completament. A veure, és una fira. Barcelona és un atractiu claríssim, no? Londres també, però Barcelona té molts al·licients, doncs, per totes les persones que venen de fora. No les enumeraré, no? Però totes les sabem, no? De cultural, gastronòmic, d'oci, de clima, d'oferta, en tots els sentits, no? Llavors, Barcelona és un atractiu gran. A més, Barcelona, respecte a el que és el sector del joc, o comparat amb el que podria ser Londres, jo crec que fa una mica de pont entre tot el món de Latinoamèrica, no? I això també ha facilitat que hagi vingut doncs molt operador i molt visitant per part de Latinoamèrica. Jo les xifres, en general, no les conec encara, no? Tot eren previsions, i parlàvem de les previsions de 55.000, un impacte a la ciutat de 300 milions de visitants, d'euros, d'impacte econòmic, i per una altra banda, el que sí que he parlat amb els organitzadors, perquè això és que tot amb els organitzadors, no? Però jo sí que he parlat amb ells, i el número de inscripcions i el número de visitants del primer dia, no? Avui encara no he parlat pel balanç de l'estat del segon dia, però va ser d'un increment substancial, no? Encara no quantificat, però clarament superior a les edicions que es feien a Londres, no? Amb la qual jo crec que hi ha una satisfacció gran, i jo crec que és un èxit per la ciutat.
Exacte. Doncs, Carlos Duolo, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquesta radiografia d'aquesta fira que ha arribat enguany per primer cop a la ciutat, i per fer-la conèixer aquí amb tots nosaltres. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Parlem ara d'un mite, o potser no ho és, perquè ara sortirem de dubtes. La famosa llum blava que emeten les pantalles digitals, com per exemple el mòbil, l'ordinador o la tauleta, ha estat en boca dels professionals i dels ciutadans durant molt de temps pel possible perjudici a la salut. Hi ha qui assegura que la sobreexposició a la llum blava procedent dels dispositius electrònics podria danyar els ulls, ser perjudicial per la visió i arribar fins i tot a causar problemes de son, però en realitat, o almenys això és el que diuen ara, no hi ha evidència científica sòlida que demostri que, efectivament, aquesta exposició a la llum blava té efectes nocius sobre la salut ocular. Per tant, ens preguntem ara mateix si s'està ara al cap dels anys desmuntant o no aquest mite. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb el Joaquim Grau, que és el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, ara mateix ens adonem que diuen que aquesta llum blava doncs no afecta tant com sembla, no? I estàvem molt conscienciats sobre el tema, no comprant, per exemple, ulleres, no?, que ens deien que protegien de la llum blava, i ara sembla ser que no és perjudicial. Això és cert? No?
Bueno, falten més estudis que corroborin la tesi de que evidentment és perjudicial. Sí que està demostrat o està molt investigat amb animals, en quant a l'envelliment, però amb els humans ens faltaria una miqueta més d'investigació per poder arribar a l'evidència científica. Si més no, aquestes lents tenen també altres característiques que ens protegeixen d'altres coses també.
Clar, en aquests moments, el que tenim clar què és? O sigui, quins efectes té aquesta llum blava sobre la salut ocular?
Bé, el que hi ha fins ara, o el que es pensa fins ara, és que la llum blava que no solament està a les tabletes, als smartphones i en els ordinadors, sinó està present, per exemple, en els televisors, o està present en els ambients tancats, perquè totes les llums són LEDs avui dia, que tenim les que tenim a casa. Està molt relacionada, no amb el que, ho dic perquè de vegades hi ha una miqueta de controvèrsia, no està ben bé relacionada amb el que seria el síndrome visual informàtic o l'SVI, sinó està més relacionada amb la protecció de la retina associada a l'envelliment, de com ens anem fent grans. És evident que cada dia ens anem fent, l'esperança de vida és molt més llarga, molt més gran, i es relaciona la incidència de la llum blava amb malalties patològiques del futur. Llavors, això ja és una mena de tall o de protecció per aquest tipus de malalties que poden arribar a estar en la vida de les persones. Sí que és veritat que falta més evidència científica per acabar de corroborar això, però repeteixo que en tot cas seria un tema de protecció i que aquestes lents tenen altres característiques que una lent bàsica tampoc la té, que podrien ajudar a protegir altres coses, com per exemple tenen un filtre ultraviolet una miqueta més llarg, és a dir, filtren fins a 420, normalment les lents oftàmiques filtren fins a 390 ultraviolet, i aquesta diferència, per exemple, ja és protectora per altre tipus d'enfermedades, com per exemple les catarates, i està associada a la mateixa lent.
Clar, i aquesta llum blava, per exemple, a part de la salut ocular que diuen, també perjudicaria, podem dir, el son, no? El somni en si, que interrompria el que és la son, no? El fet de després poder dormir millor o pitjor durant la nit.
Sí, sí. Normalment...
No, i després ja ho ha dit tu.
Sí, sí, aquestes ulleres afecten tot el tema de dormir. De fet, no les tindríem que portar només per treballar amb ordenador, seria l'ideal. La més part del dia no es tindria que portar, perquè sí que les utilitzem a les últimes hores del vespre, ens pot alterar la son i costar-nos una miqueta al dormir. I això també afecta una miqueta l'endemà pel tema de lo que és, ja sabem que la son és reparador de moltes parts del teixit muscular del cos, i d'aquesta manera estem una miqueta sempre alterats quan ens llevem.
Clar, aquesta venda d'ulleres, no, que poden filtrar o bloquejar la llum blava, estan realment a l'ordre del dia, no? S'ofereixen sobretot a persones que passen moltes hores davant de les pantalles, no? Per disminuir, com dèiem abans, aquesta fatiga visual, millorar la qualitat del son, protegir els ulls, però realment és així? Fa aquest efecte a les persones, per exemple, se'ls hi recomana utilitzar aquest tipus d'ulleres?
Si el filtre... De fet, d'aquests filtres n'hi ha molts i no tots són iguals, i amb el qual jo crec que sempre seria important que preguntessin clarament a l'establiment sanitari d'òptica quin és el millor filtre adequat que necessita per ell, perquè no és el mateix que tingui ja absorció de la filtra de llum blava en massa, que no només ho tingui amb el propi tractament de la lent. D'acord? Llavors sí que fan aquest efecte, o sigui, l'efecte el fan. La lent ja ve amb un tractament antireflexant que dona un 100% de transparència i té un filtratge de la llum blava, i té aquest suplement que he explicat abans, de que arriba dels 390 al 420 per l'ultraviolat, amb el qual és una lent que com a protecció és molt bona, perquè el tractament antireflexant, recordem que també és per donar transparència quan, i evitar reflexes quan estàs en la pantalla, amb el qual està tot ficat en un. Jo entenc que s'utilitzin, que el filtre de llum blava és un afegit a la lent que té un tractament antireflexant. Llavors, per aquest motiu, és una cosa que se li afegeix, perquè no faran una lent blava, de filtre de llum blava, sense tenir el tractament antireflexant per treballar en pantalla.
D'acord. Per tant, les persones més adients, no, a portar aquest tipus d'ulleres serien les que treballarien, doncs, o les que utilitzarien força aquests dispositius. Clar, parlàvem ara de que sí que serveixen les ulleres amb filtre blau, no? Aquestes creences que tenim ara, doncs, que potser no perjudicava tant com sembla, però que en el fons, i pel que ens comentes, sembla que sí. Però ara, justament que s'ha parlat bastant del tema, no, aquestes ulleres gratis, no?, que proporcionava sanitat, que es podria, per exemple, beneficiar la població, estarien dins aquest tipus d'ulleres amb el filtre blau? Es podrien beneficiar, per exemple, aquestes persones d'això?
Jo crec que això és un tema que en aquests moments està en el govern.
Encara no se sap, no?
En sanitat, i no se sap. Jo entenc que l'aplicació serà el 2025, amb la qual i no sabem si serà per tothom o si serà per un col·lectiu determinat, refereixo per edats o em refereixo potser per renta, no? Però és un tema que s'ha començat a parlar ara i és molt, molt recent.
Clar. Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure'ns aquests dubtes, i seguirem pendents de veure finalment què és el que passa amb això que comentàvem ara, i també doncs, els efectes que tenen aquests filtres blaus i les ulleres i doncs, la gent que la porta. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Ja era hora. Finalment, gairebé tots els dispositius electrònics tenen un carregador únic, acabant amb la disparitat que existia fins ara i que no només generava confusió entre els consumidors, sinó també suposava una important font de residus electrònics. L'entrada en vigor de la directiva europea, que es va produir a finals de 2024, estalviarà diners als ciutadans i impactes al medi ambient. Tots els telèfons mòbils, tauletes, càmeres, auriculars, llibres electrònics, etc., i sistemes de navegació es comercialitzen des d'ara amb un únic sistema de carregador. Els ordinadors portàtils, però, s'incorporaran el 28 d'abril de 2026 també a aquesta normativa. Això permetrà, segons la Comissió Europea, un estalvi de fins a 250 milions d'euros als ciutadans europeus en carregadors innecessaris. Però el més important pel medi ambient és que s'evitarà la generació de 11.000 tones de residus electrònics a l'any, que és el que la Comissió Europea calcula que acaba anant a parar les escombraries fins ara. A més d'implantar també els carregadors universals USB tipus C de manera obligatòria a tota la Unió Europea, la normativa ofereix també als consumidors l'opció de no rebre un carregador nou cada vegada que compren un dispositiu, reduint així el cost de la seva compra i la generació de residus. Uns avantatges que suposen un canvi en positiu pel que fa a la comoditat del consumidor i també a la responsabilitat mediambiental. Que un sol carregador funcioni per tota una varietat de productes electrònics, independentment de la marca, és un gran avenç que ofereix beneficis a tots, des de reduir els residus mediambientals a ajudar les llars a netejar els seus calaixos plens de carregadors incompatibles o no utilitzats. Ho ha explicat Bruno Pérez Juncà, perit judicial informàtic.
Ja fa temps que es va dir que es tenia que normalitzar i els fabricants, en aquest cas, doncs, tothom tenia que ser un format USB-C, format B, que ho van fer en els carregadors, però llavors el cable que connectava el telèfon, llavors ja cadascun portava la seva, no? I ara per fi, ara podrem tenir que ja no, ja des de la connexió del telèfon, ja tot serà aquest famós USB-C. És lògic, és bo. A mi, com a laboratori forense, informàtic forense, a mi m'ajuda moltíssim, perquè pensa que aquí tinc com a mínim uns 450 o 500 cables diferents, perquè, esclar, em toca fer les autòpsies dels telèfons, i esclar, és un cristo, era un cristo de Déu i Maria Santíssima. En canvi, ara, doncs mira tu, la maleta ja no me pesarà tant, serà així de fàcil.
Unes facilitats, a més, que a partir d'ara també ens han de servir per ser més conscients dels perills als quals ens enfrontem amb el carregador únic i dels que potser no en som del tot conscients fins que Juncà ens ho ha advertit.
Mai de la vida feu servir un carregador que no sigui vostre, val? No us enfieu d'aquests carregadors que corren per aeroports o que corren públics. Per què? Perquè hi ha una tècnica de... Esclar, el teu port de comunicacions, aquest port que carrega, no només carrega, sinó que també rep i envia dades.
Sí.
Doncs vigila, perquè hi ha unes tècniques en les que tu connectes el teu telèfon i aquests aparells el que fan és intenten entrar-te, intenten executar una sèrie de vulnerabilitats possibilitats d'aquest telèfon per accedir-te i per emportar-se'n tota la informació que tens tu dintre, o si més no, la informació sensible. I penseu que avui en dia amb els telèfons portem els bancs, portem 10.000 coses, portem la famosa foto del DNI, que us demano que no la porteu al telèfon, me cas on era, doncs és perillós. Per això, mai feu servir un carregador que no sigui vostre.
Recordem que només el 2020 es van vendre a la Unió Europea 420 milions de telèfons mòbils i altres aparells electrònics portàtils. A més, cada ciutadà europeu posseix de mitjana 3 carregadors per aquests aparells, dels quals només utilitza 2 de forma habitual. El 38% dels ciutadans indiquen que tenen dificultats per carregar el mòbil, generalment perquè el carregador és incompatible, i cada any els europeus gasten uns 250 milions d'euros en carregadors que ara no hauran d'adquirir necessàriament per cada aparell. I per la seva banda, Julio Barea, responsable de residus de Greenpeace, explica també l'impacte en positiu que tindrà mediambientalment.
Lógicamente, además de que es una muy buena noticia medioambiental, como puedes imaginar, por el tema de los residuos, tema de pues, fabricar todos estos tipos de aparatos, también es un ahorro económico. También se está diciendo que los nuevos aparatos vendrán o no vendrán con ese cargador en función de si ya lo tienes o no, con lo cual también es un ahorro económico para las consumidoras y consumidores.
Els fabricants dels diferents dispositius han tingut 2 anys per adaptar-se a aquesta mesura sostenible que es va aprovar a l'octubre del 2022 i que afectarà els següents aparells.
Que era aparato electrónico pequeño, desde GPS, pues reproductores de música, los teléfonos, las tablets y en el 2026 también los ordenadores, con lo cual, pues esto es un buen estándar.
D'aquesta manera, en total, assegura Barea, es reduiran 11.000 tonelades a l'any de residus electrònics. I aquí també entra una altra manera de reduir aquests residus, que és, per exemple, reutilitzant i reparant aquests aparells.
Incluso ya está viendo una especie de movimiento, incluso páginas en internet, que es como de vuelta al mercado, ¿no? Bad Market, que dicen, no quería decir la marca, pero en fin, hay ya tiendas y establecimientos que te ofrecen precisamente pues estos aparatos reacondicionados con garantía, lo cual es una opción magnífica, lógicamente, para no tener que fabricar y tener que comprar un aparato nuevo.
Per tant, tot plegat, el que s'aconseguirà serà reduir milions de tones a l'any de residus electrònics i també, doncs, simplificar la vida dels consumidors. I de seguida parlem de que a partir del 2026 sembla ser que els antiavalots de la Guàrdia Urbana podran portar pistoles elèctriques. Després de la publicitat en donem tots els detalls.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Y siempre volvemos con las manos vacías de los registros.
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto de Cthulhu.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas. Y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Y vos queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El domingo a la 1:45 de la noche, en 13. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Pistoles elèctriques a partir del 2026 per la Guàrdia Urbana. Avui parlem d'això amb 2 testimonis molt importants que ens donaran el seu punt de vista. I atenció, perquè Barcelona preveu que comandaments dels antiavalots de la Guàrdia Urbana portin pistoles elèctriques a principis de 2026. Tot i que encara no s'han adquirit i no es preveu poder utilitzar-les fins a principis de 2026, ja es treballa en els protocols. Concretament, el cos policial preveu que siguin comandaments de la unitat de reforç d'emergència i proximitat els qui les portin, i només es podran utilitzar si hi ha un risc racionalment greu per la vida o la integritat física. Els agents hauran d'avisar la persona requerida abans d'utilitzar l'eina i l'actuació s'enregistrarà automàticament. Hablamos sobre el tema con Eugenio Zambrano, del CESIF, de la Guàrdia Urbana. Eugenio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la Guàrdia Urbana, ¿cómo veis que a partir del 2026 podáis utilizar estas pistolas eléctricas?
Bien, pues lo vemos como una herramienta muy necesaria, ¿no?, en el día a día, que se incorpore con el resto de herramientas policiales de las que ya disponemos, ¿no? Porque es verdad que de manera proporcional, ¿no?, y con la congruencia que se deben de utilizar y de oportunidad en cuanto al medio de los que disponemos, pues se incorpora para situaciones en las que no estaría adecuadamente, a lo mejor, utilizar otro tipo de herramientas policiales. Por lo tanto, atiende este requerimiento, o sea, esta incorporación de esas herramientas atiende a este requerimiento que desde CESIF hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. Llega pues con algo de retraso, pero tenemos que celebrar que finalmente pues bueno se incorpora en nuestro cuerpo policial, y la verdad es que estábamos ya esperándola con un cierto deseo ya.
Y sobre el hecho de que se tenga que utilizar en caso de riesgo extremo, o que, por ejemplo, se tenga que grabar, que automáticamente, ¿no?, porque se ve que salta automáticamente la grabación en el momento en el que sacas la pistola de los bolsillos. ¿Eso qué os parece? ¿Es más seguridad para vosotros? También supongo que, en este caso, para la persona que lo reciba, es una seguridad para ambas partes, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, ya las cámaras de grabación ya las tenemos incorporadas en... paulatinamente se han ido incorporando como una herramienta también más de dotación individual para los policías, ¿no? Incluso le estamos pidiendo en este caso al Ayuntamiento de Barcelona que lleguemos todos a tener una cámara unipersonal de dotación para grabar nuestras intervenciones. La pistola también tiene este método de grabación, y todo eso pues bueno nos permite trabajar con una total transparencia, sin ningún tipo de temor a que se pueda poner en duda, ¿vale?, un uso en este caso pues injustificado de cualquier tipo de herramienta. Uh-huh. Por lo tanto, todos estos sistemas de control nosotros los recibimos bien, no hay ningún problema.
Y antes de que se aprobara esta medida, ¿necesitabais, por ejemplo, que se aprobara algo así? ¿O vosotros en el cuerpo de la Guardia Urbana pedíais que existiera pues un tipo de medida como esta, más seguridad en este caso, más a vuestro favor, ¿no?, para que podáis usarla en caso de que haya un riesgo elevado? ¿Necesitáis, creéis realmente que necesitáis estas pistolas? Tal y como está, por ejemplo, hoy en día Barcelona.
Sí, de hecho, hay un total en torno, ¿no?, a unos 280 municipios que ya disponen de este tipo de herramientas policiales. Podemos hablar de policías de la dimensión de Barcelona, como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Toledo, Granada, Sestao y otros municipios de aquí de Cataluña, ¿no?, que ya tienen este tipo de herramientas policiales y son muy adecuadas para el trabajo que venimos realizando. Nosotros debemos de atender a unas ciertas amenazas, uh-huh, a terceras personas y también hacia el propio cuerpo policial, en la que debemos de disponer pues de todo tipo de herramientas policiales para poder neutralizar estas amenazas en favor de los ciudadanos o de la propia policía, causando el mínimo daño posible en este caso a esa persona que ejerce esa amenaza. Entonces, hay situaciones en las que, por ejemplo, pues no debería de utilizarse la pistola taser, que es un dispositivo de eléctrico, ¿no?, de transmisión de impulsos, que afectan en este caso al funcionamiento de las capacidades motrices del organismo, ¿vale?, en tanto que envía impulsos eléctricos de alto voltaje y de bajo amperaje, ¿no?, y de corta duración, que interfieren en las señales que se envían al cerebro, ¿no?, e incapacitan al sistema nervioso y motriz de forma temporal, o sea que no hay ningún perjuicio. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de herramientas que se deben de utilizar en otras amenazas, como son las lanzadoras, como son las pistolas de pimienta, que también las estamos reclamando, como son las armas largas, que también las estamos reclamando, es que se deben de incorporar este tipo de herramientas últimas que acabo de citar a la policía. ¿Para qué? Bueno, pues para que en determinadas situaciones pues no podemos utilizar las pistolas taser o las pistolas, en este caso, de el arma de fuego o la defensa, y sí estas otras que acabo de citar, que se deben paulatinamente de seguir incorporando, en este caso, para las dotaciones policiales operativas que trabajan en vía pública.
Por lo tanto, aún quedan muchas medidas por aprobar, ¿no? Y muchas que continuáis pidiendo porque son necesarias a día de hoy desde la Guardia Urbana. Muchísimas gracias, Eugenio, por hablar con nosotros, por contarnos vuestra visión del tema. Y hablaremos también a principios de 2026 para ver cómo va esta incorporación y en qué casos, por ejemplo, se ha ido utilizando. Gracias, Eugenio Zambrano. Muchísimas gracias. Que vaya bien.
A ustedes, gracias. Adiós.
Y sobre el tema de las pistolas eléctricas, hablamos también con Gonzalo de Oro, que es el presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, hablamos de esta aprobación, ¿no?, de que Barcelona prevé que los mandos de antidisturbios de la Guardia Urbana lleven pistolas eléctricas a principios del año 2026. Vosotros, por ejemplo, desde el partido, ¿cómo veis que se haya aprobado esta nueva medida de cara al año que viene?
Pues lo vemos, ¿qué te diría yo? Un poco estafa, y te voy a decir por qué. Nosotros fuimos los primeros en proponer hace ya más de un año en el Ayuntamiento de Barcelona que la Guardia Urbana pudiera llevar pistolas taser, tal como llevan los mozos de escuadra o un montón de policías municipales en el conjunto de España, pero también incluso en Cataluña. El problema es que nos parece ridícula la cifra de 22 pistolas taser para una plantilla de 3.000 agentes de la Guardia Urbana. Creemos que no tiene sentido que las pistolas taser las tengan los mandos. Y creemos además que estas deberían estar en la calle. De lo que se trata con las pistolas taser es que un agente de la policía no tenga que usar nunca o prácticamente nunca un arma de fuego. Si las pistolas taser que se compran son solo 22, repito, para una plantilla de 3.000 personas, y encima la van a llevar, digamos, los jefes, o van a estar en un despacho guardadas, creemos que no tiene ningún tipo de sentido y que es un brindis al sol. Y repito, y nosotros fuimos los primeros que las solicitamos en su día, se nos tachó, como siempre, de alarmistas, de fascistas, de todo de lo que se nos suele tachar. Al final el ayuntamiento, bueno, pues nos ha hecho caso, bienvenidos a Vox, ya nos gusta que nos hagan caso, aunque nos parece un poco ridículo que cuando nosotros lo propongamos nos digan que no por norma, pero hombre, si lo hacemos bien, 22 pistolas taser nos parece pues una cifra insignificante.
El reglamento ya indica, ¿no?, que se tendrán que utilizar solo en caso de que exista un riesgo extremo, ¿no?, racionalmente grave para la vida o la integridad física de las personas, y que los agentes tendrán que avisar previamente a la persona requerida antes de utilizar la herramienta, ¿no?, y que también se grabará la actuación nada más sacar la pistola, en este caso, pues del bolsillo. ¿Esto os parece correcto?
Nos parece exagerado. Realmente de lo que se trata es que los agentes de la Guardia Urbana estén bien protegidos, que tengan un arma que no es letal y que sin embargo es efectiva. De lo que se trata, repito, es de que un agente de la Guardia Urbana no tenga que utilizar prácticamente nunca un arma de fuego, porque un arma de fuego sí es letal y es mucho mejor siempre utilizar un taser que un arma de fuego. Ahora, si para utilizar el taser hay que preguntarle el carnet de identidad a la persona que estás apuntando, si tienes que decirle todo un reglamento en catalán y en castellano, y si resulta que el arma la tiene uno de tus jefes y tienes que llamar por teléfono para que te la lleve, nos parece completamente ridículo. Un arma tiene que ser algo que lleve pues un policía a mano y que cuando tenga que usarla la pueda usar. Se supone que los policías ya están capacitados para usar un arma de fuego. Pues si están capacitados para utilizar un arma de fuego, un arma que no es letal, como es el caso de un taser, creemos que toda esa burocracia es completamente absurda.
hay descritas algunas normas de actuación de seguridad, ¿no? Como por ejemplo no dirigir el láser hacia los ojos ni disparar al cuello o a otras partes del cuerpo en ese momento, supongo que de tensión, ¿no? Teniendo en cuenta que en según qué lugares tampoco se va a poder utilizar, ¿no? Como por ejemplo manifestaciones o concentraciones en las que haya peligro para terceros. Es un momento muy difícil, ¿no? Que pasa todo muy rápido y que tampoco se va a poder saber y calcular con exactitud pues la actuación policial en este caso o dónde va a parar la pistola Taser. No sé vosotros qué opináis al respecto, pero también es obligatorio después garantizar asistencia médica a esa persona, avisar de que vas a disparar, o sea, todo un seguido de recomendaciones y de obligaciones a la vez, que no sé si serán factibles. No sé vosotros qué opináis sobre esto.
Pues estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. No tiene ningún sentido que, primero, que no se confíe en la policía. La policía es gente formada, la Guardia Urbana es una policía muy profesional, pero muy profesional. Insisto en ello porque es importante ponerlo en valor. Y es una policía que está perfectamente formada, sabe cómo actuar en cada ocasión. Y ellos mismos, a pesar de que, como tú bien dices, en la calentura del momento, ¿no?, y en la tensión del momento, pues uno actúa un poco como puede, ellos no son una persona normal de la calle. Son personas preparadas para actuar en momentos de tensión. Y ya saben que igual que hacen con un arma de fuego, no apuntar a la cara, no apuntar a órganos vitales, en fin, es algo un poco ilógico que se desconfíe de policías profesionales y que no se les permita pues actuar acorde a las necesidades. Es decir, si hay una persona que está cometiendo un delito y el policía la lleva encima del arma, que es lo que debería ser, pues evidentemente antes de utilizar un arma de fuego que es letal, lo lógico es que la apunte con el Taser y que si no tiene más remedio, pues que la use. Que lo único que va a hacer a la otra persona es pegar una pequeña descarga eléctrica que la dejará inmóvil unos segundos para que el policía pueda luego pues ponerle los grilletes o lo que sea, ¿no? En fin, yo creo que hay que confiar más en la Guardia Urbana, que es una policía, repito, muy profesional, y al igual que la llevan pues muchos cuerpos policiales, entre ellos los Mossos d'Esquadra y, repito, y muchas policías locales de Cataluña, la Guardia Urbana de Barcelona no son ni más lerdos, ni más tontos, ni más incapaces. Así que hay que darles confianza y de una vez por todas darle galones a la policía para que en caso de necesidad pues puedan defenderse y puedan protegernos a todos.
Y ya para acabar, Gonzalo, ¿creéis que falta alguna medida más, alguna medida de seguridad más aparte de esta arma? ¿Creéis que hay algo que aún falte en los cuerpos policiales para garantizar la seguridad de todos en general?
Yo creo que lo que más necesita la policía hoy en día es galones por parte de sus jefes y confianza. Desde el Ayuntamiento de Barcelona llevamos ya casi 10 años en los que, digamos, tanto Colau como Collboni con más disimulo, pero está en la misma línea que Colau, desconfía de la policía y los tratan un poco como si fueran los enemigos, ¿no? Hay que tener muy claro que la policía está para defendernos, que está formada por grandes profesionales, que ellos están trabajando en una profesión en la que tienes que tener pues un cierto amor por esa profesión, porque no es una profesión fácil, no es una profesión, normal. Necesitas un amor a la sociedad y un espíritu de sacrificio extra, y hay que confiar en ellos, hay que darles galones. Y repito, salen de academias donde salen muy bien preparados, son personas que pasan controles psicológicos, son personas que están completamente formadas, que están constantemente haciendo cursillos de renovación y actualizadas, y hay que confiar en ellos. Ellos son muy profesionales y lo que hay que hacer es ponerse un alcalde o un gobernante siempre tiene que estar al lado de su policía y nunca tenerla como se tiene en Barcelona, siempre en tela de juicio.
Pues,
y lo más importante, más que las armas o más que digamos el equipo que pueda tener un policía, lo más importante es que pueda ejercer su labor de policía con total libertad y no dar por hecho que un policía, por el hecho de serlo, tiene que abusar. Hay excepciones, como en todas las profesiones, de policías que no lo hacen bien, pero son excepciones. Y no podemos tratar a los policías como si fueran pues personas peligrosas, porque ellos son los garantes de nuestra seguridad.
Pues Gonzalo de Oro, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por atendernos y por opinar sobre este tema, que seguramente a principios de 2026 ya tendremos en las calles de la ciudad. Gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
volem parlar de que la UPC està assajant un robot autònom de distribució de paqueteria pels carrers del Born de Barcelona. La intenció del robot és substituir els models de repartiment tradicionals per opcions més sostenibles i que no alterin la circulació, com per exemple oferien els robots. En aquest sentit, segons dades del projecte Botnet, s'ha entrat a reduir l'impacte mediambiental. El transport de les mercaderies tradicionals provoca el 20% del trànsit i el 40% de les emissions. Per això avui volem parlar sobre aquest robot, si seria útil, si seria factible i si és possible que a partir d'ara l'anem veient pels carrers de la ciutat. Àngel Santamaria, coordinador d'aquest projecte Botnet, molt bon dia. També ets investigador de la UPC, per cert. Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Sí, soc professor de la Universitat Politècnica.
Exacte.
I investigador de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.
Això mateix. És possible que a partir d'ara comencem a veure robots de repartiment de paqueteria per la ciutat de Barcelona?
A la ciutat de Barcelona veurem com evoluciona el model de mobilitat que trien, però nosaltres estem intentant desenvolupar tecnologia per posar-los-hi fàcil. El que està molt clar és que el repartiment amb transports tradicionals que utilitzen mitjans de combustió de combustibles fòssils no són una bona solució a futur i, a més, provoquen congestions de trànsit, són contaminants, soroll, molesten a les veïnes i els veïns. Llavors, si la societat segueix anant en aquesta direcció de cada vegada tenir un consum de paqueteria més fraccionat, o, per exemple, el consum online, doncs nosaltres intentem desenvolupar aquesta tecnologia per oferir alternatives al transport una mica més amables, que no siguin sorolloses i intentar que no contaminin tant.
Uh-huh. I, per exemple, aquest projecte, l'objectiu suposo que serà aquest, no?, que sigui més sostenible, però com sorgeix? En quin moment se us passa pel cap crear aquest robot per repartir paqueteria?
Sí, el concepte de repartiment de paqueteria amb un vehicle elèctric petit i que sigui autònom sorgeix el 2017-2018 des de Carnet amb la Laia Pagès i l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial amb el professor Alberto Sanfediu, en el que comencen a pensar en un primer prototip i com encaixaria a nivell de mobilitat. Llavors es desenvolupa aquest primer prototip i es va finançant a partir de diferents projectes que persegueixen diferents objectius. No? Ara, per exemple, estem amb el prototip 2, en el marc del projecte Botnet, del qual en soc coordinador i investigador principal, i concretament ara tenim amb aquest segon prototip la tecnologia prou desenvolupada com per portar-la en un entorn real, i en concret volem provar en un entorn amb alta densitat de població, que implica que els edificis són alts, que tenim una recepció de GNSS o GPS que no és bona, i que, a més, hi ha persones, o bastantes persones, i bicicletes i altres vehicles, en carrers peatonals. Val? Tota aquesta problemàtica és la que estem ara treballant i per la que estem preparant el robot perquè pugui navegar en aquest entorn.
Uh-huh. I té també diferències respecte a altres vehicles, no?, a altres models, com per exemple els vehicles ADD, no?, en la mida, també en les rodes, no? Aquest robot com està format? Què és el que té d'especial i què és el que el fa, doncs, que pugui servir per això, realment?
Sí, diguéssim, la línia de vehicles autònoms, en general es veuen dos tipus de vehicles que intenten automatitzar vehicles de gran volum, com per exemple fer autònomes furgonetes de repartiment, o, pel contrari, vehicles per repartiment de paquets molt individualitzats, val? Robots molt petits. La ONA el que busca és un entremig, obtenir una capacitat de repartiment de, per exemple, doncs, una desena de paquets, una cinquantena de quilos o una mica més, i buscar el poder repartir a diversos punts dins una mateixa ruta, que no necessàriament hagi de ser per un carrer o per la circulació. La majoria de vehicles autònoms diguéssim, grans, només estan preparats per anar pel carrer com van els vehicles normalment, i la ONA l'estem desenvolupant perquè pugui anar persones on no poden entrar els vehicles. Val? Uh-huh. Llavors, a més, que tingui una capacitat suficient per fer diversos repartiments a la vegada.
Clar, clar. I com estaria format? Quantes rodes tindria? Com seria de gran?
Sí, la ONA té 6 rodes, fa aproximadament uns 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample, i està dissenyat amb unes formes suaus. Vam treballar bastant aquesta part de disseny perquè sigui agradable a les persones i no generi animadversió, mm-hmm. que les persones no se sentin agredides en el seu propi entorn per un robot. Llavors, alhora, és un robot que és silenciós i que ha d'intentar tenir un impacte mínim en l'entorn veïnal.
D'acord, d'acord. Sí que és cert que encara s'ha de regular per on circularien, per exemple, aquests robots, no? Però, per exemple, en una ciutat com Barcelona, seria factible, es podria, per exemple, organitzar de manera que doncs, aquest robot pogués circular sense cap tipus de problema? Vosaltres ho veieu, això?
Sí, justament és una de les coses que estem intentant estudiar en el projecte BotNet. Per una banda, estem realitzant simulacions amb diferents escenaris com podem tenir a la ciutat de Barcelona per saber quin número de robots serien possibles utilitzant en un barri, quants en necessitaríem per fer el repartiment de paqueteria que s'estima que es fa a diari, quines són les distàncies que s'haurien de recórrer. Estem fent, diguéssim, tot aquest estudi a nivell teòric i després, a nivell pràctic, estem posant el prototip aquest, el segon prototip de la ONA, sobre el terreny per veure la problemàtica. Aquí també estem fent enquestes als negocis per veure si creuen que seria interessant i alhora enquestes a les persones que veuen els robots pel carrer. Mm-hmm. Aquí analitzarem l'acceptació de la tecnologia i també intentarem veure si és un model que es pot plantejar com a viable.
D'acord.
En principi, la ONA, ara mateix, la podem fer circular, tenim permisos per fer-la circular per entorns peatonals, en zones controlades. Mm-hmm. I si això evoluciona i interessa, doncs ja treballarem perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Perquè seria segur, tant, no dic el robot en si, sinó si circulés sol pel carrer, seria segur? O, per exemple, alguna persona irresponsable podria, per exemple, doncs, robar un paquet o inclús, fins i tot, jo què sé, malmetre el robot. En aquest cas parlaríem d'una seguretat entorn al robot, també?
Sí, nosaltres una de les coses que estem treballant és justament aquesta seguretat. De cara a la interacció amb els vianants, el robot ONA és intel·ligent, o sigui, sap que ha d'evitar qualsevol contacte amb les persones, li donem uns marges de seguretat perquè no pugui haver accidents, etcètera, etcètera. Llavors, pel tema de vandalitzar la ONA, els paquets van protegits a dins del robot, llavors es pot vandalitzar com es pot vandalitzar una furgoneta de repartiment, mm-hmm. per real. Sí que és cert que és bastant interessant observar, i és una de les coses que preguntem a les enquestes, amb la reacció que generen la gent, perquè tots tenim una cultura i un robot no és una cosa que veiem habitualment per al carrer.
Sí.
Llavors, això a vegades, doncs, en la majoria dels casos, genera curiositat. Tant és així que moltes vegades genera tanta curiositat que les persones rodegen el robot fent fotografies i, mm-hmm. i etcètera. Llavors, el robot ona no es pot moure fins que el deixen moure.
Clar. Clar.
La part de vandalitzar, doncs, com qualsevol altre vehicle podríem vandalitzar.
Ja. I en qüestions de feina, això trauria, per exemple, llocs de feina a la gent, als repartidors, o no?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè un a nivell d'implantació en el territori, si es porta a terme aquest tipus de model, el primer que és més evident seria que la ONA acompanyés a la persona que reparteix, alleugerint així la càrrega de la persona i que no hagi d'empènyer doncs, tota la càrrega de paquets. Així la ona podria ser autònoma a nivell de seguir la persona. Això té diversos avantatges. Per exemple, la persona que fa el repartiment pot ser una persona especialitzada en repartir paquets i no té per què ser una persona especialitzada en el disseny de la tecnologia o en la part enginyeril. I alhora, la persona aquesta pot actuar com a pilot de seguretat. Si en un moment donat es produeix una situació inesperada, doncs la repartidora o el repartidor doncs, també podria agafar el control del robot i moure'l.
Mm-hmm, clar. Doncs, Àngel Santamaria, ara estarem pendents a veure si finalment comencem a trobar-nos aquests robots per aquí la ciutat, a veure si aquestes fases de proves, no, aquest assaig, doncs, evoluciona i estarem encantats de seguir, de seguir-vos la pista i de seguir veient i informant-nos a veure això com avança. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per aquests avenços, que sempre, si són positius, sempre van bé. Gràcies, Àngel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
La Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, s'ha convertit en el primer centre universitari que s'integra al projecte Recuperem, que coordina el Consell Comarcal del Vallès Occidental i que busca evitar el malbaratament alimentari. A dia d'avui ja són 59 escoles, 5 empreses, un hospital i 18 entitats socials que hi participen creant carmanyoles amb el menjar que no s'ha servit i que es destinen a famílies sense recursos. La UAB ha començat a implementar el sistema en 2 dels 7 menjadors que hi ha al campus de Bellaterra i es preveu que en les properes setmanes el sistema arribi a tots ells. Quan estigui plenament operatiu, el projecte permetrà generar 2.520 àpats anuals que sortiran de les cuines de la Universitat Pública i el rector de la UAB, Javier Lafuente, ha explicat quan se salvaran.
Tenim plantejat amb l'empresa i nosaltres aproximadament 300 apes al mes, que són al voltant de 2.500 a l'any quan tinguem els 7 de restaurants i encara buscarem més camins alternatius per intentar incrementar encara més.
El sistema es basa en preparar el menjar que no s'ha servit en els torns de menjador d'escoles, empreses, hospitals i ara a la universitat per distribuir-los com a àpats cuinats i complerts en carmanyoles. Així s'etiqueten amb data d'envasat i amb la garantia que s'han seguit les mesures higièniques corresponents, congelant-los a menys 18 graus, generant així una data de caducitat de 2 mesos pel seu consum. Posteriorment, aquests àpats es reparteixen entre les famílies que compleixen determinats requisits, com per exemple gent gran dependent o famílies amb pobresa energètica, tal com destaca el president del Consell Comarcal, Xavier Garcés.
Des de l'any 2019 s'han recuperat més de 36.000 àpats i s'ha arribat a més de 1.500 famílies beneficiàries. Però el més important és que darrere de cada xifra hi ha persones que han vist com el Recuperem ha suposat un impacte, una millora en la seva qualitat de vida.
I és que la UAB s'ha convertit en la primera universitat que s'integra al projecte, fent així un pas més per lluitar contra la pobresa alimentària i la retallada del malbaratament. Tot això tenint en compte que una tercera part de la superfície agrícola mundial, segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, es destina a produir aliments que acabaran malbaratats. I en uns minuts ens preguntem per què a l'hivern no tenim doncs, el mateix estat d'ànim que a l'estiu. Pot ser que estiguem més relaxats a l'estiu, pot ser que ens afecti la calor o el fred. Després de la publicitat en parlem de tot.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Y esa sorpresa es la subida repentina del transporte público después de que el gobierno tuviera su Waterloo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que pasó ayer? Meto en un decreto 1.000 iniciativas diferentes, de tal manera que para que salga lo urgente en materia social, tienes que tragar también. Si no tragas, te culpo a ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Esteu igual a l'hivern que a l'estiu? Us sentiu igual en temes d'ànim? O esteu més aixafats, per exemple, aquesta època de l'any? Jo la resposta la tinc clara i avui doncs, descobrim per què ens passa això. Atenció amb el que expliquem ara. Parlem del trastorn afectiu estacional. No és un fenomen estrany ni tampoc aïllat perquè, segons estudis recents, un percentatge significatiu de la població experimenta símptomes de TAE durant els mesos més foscos de l'any. En aquest cas, doncs, es tracta dels mesos d'hivern i és un trastorn vinculat a la manca de llum solar i canvis estacionals i pot tenir un impacte substancial en la salut mental i també el benestar general. Sobre el tema i sobre aquests canvis en l'estat d'ànim que van més enllà de la típica melancolia, podem dir, en parlem amb la Sara Lázaro, que és coach de salut i terapeuta emocional. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar.
Claro, yo, por ejemplo, no había escuchado nunca el trastorno afectivo estacional, o lo que se llama también, por ejemplo, la depresión del invierno, ¿no? Por falta de luz, que el ánimo pues está más bien por los suelos, podemos decir. Al final, ¿a qué se debe y de dónde ha salido este nombre?
Bueno, mira, como tú dices, el trastorno afectivo estacional está relacionado con estas dos estaciones del año durante que los días son más cortos, el otoño y el invierno, y entonces esta falta de luz solar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay un tema del entorno que afecta, nos afecta a unos más que a otros, porque bueno, pues todos somos biológicamente individuales y dependiendo de esa herencia emocional así vemos las cosas, ¿no? Pero hay que tener cuidado con este trastorno afectivo porque te lleva a este estado de emoción, de depresión estacional, ¿no? Como bien decimos. Y aquí hay que controlarlo un poco con el tema del entorno para que esto no llegue a más. Obvio que dependiendo de cada persona tiene una tendencia más o menos a la tristeza o a la depresión, ¿no? Y esto se ve pues con el tema de la epigenética, ¿no? Con esta ciencia nueva. Uh-huh. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es jugar o biohackearnos emocionalmente con lo que es el entorno, ¿no? Que si luego quieres, pues te doy unos cuantos tips como para prevenir esto. O en el caso que alguien ya esté dentro de este círculo, de este estado emocional, pues que pueda salir, ¿no?
Sí, dime, puedes ya decirlo
sí.
Si quieres.
Por ejemplo, bueno, pues mira, seguir los ritmos circadianos, o sea, levantarse por la mañana y aprovechar toda la luz del sol y luego uno se va recogiendo durante el día, ¿no? Porque en la mañana es cuando el cortisol, la hormona del cortisol está más alto, entonces hay que salir a la calle, hay que aprovechar la luz del sol y hay otro, por ejemplo, relacionarse. Hay que relacionarse, no hay que aislarse. Y si en el caso de que uno ya está dentro y siente que la tristeza es demasiado, hay que pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, también hay que hacer deporte, sobre todo si se puede al aire libre. Y en deporte no quiero decir que tengan que ser pesas, que sea algo duro, que sea correr, no, puede ser andar, puede ser dejar el coche, aparcarlo más lejos, puede ser subir y bajar escaleras, por ejemplo, ¿no? Después está el tema de la alimentación, bajarle al azúcar, a los productos procesados y los refinados, y tener una muy buena hidratación. Hay que dormir, al menos de 7 a 8 horas. Hay que relajar la mente también, parar esos pensamientos con meditación, con yoga, por ejemplo, con qigong. Hay que tener en cuenta el medio ambiente, ¿no? Esa contaminación acústica de las ciudades, pues hay que alejarse un poco, quizás los fines de semana. Hay que saber también decir ahora no. Eso es muy interesante, ¿no? Después, por ejemplo, si las personas tienen o la persona tiene pensamientos en bucle, porque cuando te aíslas un poco empiezas a tener pensamientos en bucle, pues hay que escribirlos y relacionarlos, hacer un cuento con ellos, y ves que es súper sencillo, pero que puedes estar pensando una hora en dos líneas, se soluciona, ¿no?
Uh-huh.
Esto, después si lo relacionamos esto con las hormonas de la felicidad, por ejemplo, con las cuatro hormonas de la felicidad, que es la serotonina, la dopamina, la endorfina y la oxitocina, está totalmente relacionado el entorno. La serotonina, que es el pertenecer a grupos y relacionarse, se crea en el estómago, el 80%. La serotonina regula el estado de ánimo, por lo tanto hay que tener una buena alimentación y una buena microbiota para que se cree esa hormona de la felicidad, la serotonina, y suba al cerebro. Después está la dopamina, que es el conseguir ponerse esas pequeñas metas, que es a lo mejor ir a andar o hacer una buena comida o llamar a aquel amigo que nunca llamamos, ¿no? El conseguir cosas, esas pequeñas metas. Después está la endorfina, que se genera a través del deporte y de reírse también. Y luego la oxitocina, que es la de las relaciones. Por eso nos tenemos que relacionar, hay que salir a la calle, hay que llamar a los amigos, hay que hablar con el dependiente, lo que sea, y abrazarse. Sí, cualquier contacto humano, por decirlo de alguna manera, es súper importante.
Ayuda, claro.
Ayuda muchísimo, ¿no? Entonces también hay una cosa que es muy buena, es el tema de que se sepa que las emociones se contagian. Si estás con personas que son felices, te crean felicidad. Y si estás con personas negativas o depresivas, también te arrastran a eso, ¿no?
Uh-huh. Así es. Uh-huh. Así es. Y al final, esta depresión estacional pues afecta a bastante gente, ¿no? Afecta
sí.
A un porcentaje significativo de la población. Y sus síntomas pues son básicamente cansancio, ¿no? Fatiga, por ejemplo, dificultades para concentrarse, ¿no? Para tener esta energía que comentabas. Pero, ¿qué personas podríamos decir que son más susceptibles, quizás, de sufrir este tipo de depresión?
Bueno, primero de todo, las personas que tienen ya en su epigenética, en su herencia, ¿no? En su ADN, una tendencia a tenerlo. Esa es una. Y después, pues las personas mayores, o sea, la falta de atención, hay una escalera de la atención que bueno, con el tema del COVID se escuchó bastante. Las personas que no reciben atención cada vez se encierran más y tienen más estados de depresión y de tristeza. Las personas que, pues, por ejemplo, todos los adolescentes que cada vez se encierran más en sí mismos porque están pendientes de conseguir esos likes. Uh-huh. En las redes sociales, que es la dopamina, te enganchas a la dopamina y cuando dejas de recibir o de recibir esa atención por parte del entorno, baja tu estado de ánimo, ¿no? Entonces digamos que los adolescentes y la gente mayor son los que están en más riesgo.
Claro, claro, y claro, no simplemente es un síntoma de sentirse triste en invierno, ¿no? Lo único que sí que lo acostumbramos a oír en invierno. Esto, por ejemplo, en otras estaciones del año no pasa, ¿no? En verano todo el mundo está más feliz, supongo que también por el calor, por la luz del sol, ¿no? De la que hablabas antes. Y esto, pues, en invierno acostumbra a acentuarse más. ¿Es cierto que, por ejemplo, en los países más fríos, donde se hace de noche antes, donde es más dura más el invierno, esto afecta más o puede afectar por igual tanto en un país como en otro?
No, afecta diferente. Por ejemplo, en Suecia, ya hice un estudio de hace unos años, ¿eh? En Suecia llegó a ser el país número uno en suicidios, ¿no? Claro, Suecia tiene muy pocas horas de luz en invierno y esto afecta.
Claro, claro.
Por ejemplo, en los que trabajan en zonas así muy al norte de los países, ¿no? Claro, tienen como no están expuestos a la luz del sol y se relacionan mucho menos, están siempre encerrados, tienen que empezar a actuar muchos suplementos vitamínicos porque no les llega, porque no hay todo ese funcionamiento y ese equilibrio, esa homeostasis en el cuerpo, ¿no? Porque faltan muchas vitaminas y el tema de relacionarse y el que te dé el sol es básico.
Normalmente, ¿cuáles son los meses en que dura este trastorno? Normalmente, ¿qué va, desde enero o empieza antes?
Empieza con el otoño.
Sí.
Y acaba con la primavera.
Con la primavera, o sea, todo el periodo este de más frío. Pero sí que es cierto que ahora, a ver, mucho frío no estamos teniendo y no se está notando mucho el invierno. Aún así, la luz solar sigue siendo la misma, ¿no?
Exacto.
¿Y afecta igual, aunque no haga tanto frío?
Sí, afecta igual, porque
afecta
al
igual.
Final son esas horas de luz,
claro,
que salgas más a la calle y te relaciones más, ¿no?
Claro.
O sea, y como, vale, últimamente no está haciendo tanto frío, pero nosotros seguimos una tendencia, ¿no?, con los años. Por lo tanto, asociamos rápidamente a que es invierno, haga frío o no, uh-huh, ya te recoges.
Exacto. Pues, Sara Lázaro, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema de nuevo y hablarnos sobre el trastorno afectivo estacional. Ya lo sabéis, todos los que tengáis esta tristeza, pero no una tristeza normal, sino un poquito más allá, que sepáis que cuando acabe el invierno seguramente se vaya, así que ojalá sea así y seguiremos hablando. Así que Sara, muchísimas gracias,
gracias
por hablarnos de este trastorno del invierno. Gracias.
Gracias, gracias.
Riure és vital a la vida i tenir sentit de l'humor també. Ens ajuda a afrontar situacions complicades, a veure les coses d'una altra manera, i si a sobre són compartits aquests riures i aquest sentit de l'humor, doncs encara millor. I parlem d'això perquè recentment una professora del grau d'educació de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Andrea de Carlos Buján, ha presentat la tesi El sentit de l'humor com a element clau pel foment d'un ambient educatiu resilient en educació primària. Resiliència en acció, es diu. Aquest és el nom que rep la tesi que ha presentat l'Andrea precisament per aquest motiu, per fer riure i per posar sentit de l'humor a la vida de tots aquests nens i nenes de primària. Andrea, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me a explicar una miqueta aquesta tesi doctoral.
Clar, parlem d'una recerca que ha obert un gran ventall de temes educatius relacionats amb aquest bon ambient, amb aquesta resiliència, no? Li has posat aquest nom. Clar, quin paper té això en l'educació?
Doncs considerem que el sentit de l'humor és una de les fortaleses del caràcter. És un mecanisme que ens pot ajudar tant a nivell intrapersonal, és a dir, a superar aquelles coses que ens afectin a nosaltres mateixos, com també a un nivell més interpersonal, no? A millorar les relacions entre les persones que tenim al voltant. Llavors, en una escola, el sentit de l'humor pot ser una eina que ajudi els alumnes a estar més motivats per aprendre, també a tolerar una mica més aquesta frustració que a vegades apareix envers els problemes o els errors, i ens pot ajudar també a millorar els vincles amb els companys i amb els mestres.
Uh-huh.
El sentit de l'humor s'ha estudiat en altres disciplines, sobretot en l'àmbit mèdic, amb la figura dels pallassos als hospitals, no?, com ajuden a disminuir els sentiments d'angoixa o depressius, no?, com ajuden els infants a tenir una millor estada en l'àmbit hospitalari. També s'ha estudiat molt en l'àmbit empresarial, en quant a la figura d'un bon líder, com un líder amb sentit de l'humor o que fomenti el sentit de l'humor entre l'equip de treball, doncs, ajuda a que la productivitat augmenti, a que doncs tothom estigui més còmode en l'ambient de treball, però resulta sorprenent que en l'àmbit educatiu, tot i compartir alguns d'aquests trets, no?, com pot ser que els nens se sentin millor en aquest ambient, o com un professor també, d'alguna manera, és un líder que coordina un equip, doncs és pràcticament inexistent aquesta investigació.
Mm-hmm. Clar, el sentit de l'humor és important a tots els aspectes de la vida en general, no? Sempre es diu que s'ha de posar sentit de l'humor a la vida, no? I en aquest cas, doncs, en l'educació, i que els nens creixin ja amb això incorporat, no, de base, doncs encara és més positiu, no, de cara a quan vagin creixent. Però quina relació hi ha, per exemple, entre aquest sentit de l'humor i la paraula resiliència?
Doncs avui en dia s'ha demostrat que és fonamental que els alumnes aprenguin a ser resilients, és a dir, a tenir aquesta capacitat de no només saber enfrontar-te a una situació, saber afrontar-la i acceptar-la, sinó ser capaç de créixer a través d'un problema o d'un obstacle que et trobis a la vida. I resulta sorprenent també que en molts qüestionaris i tests per avaluar el nivell de resiliència d'una persona, el sentit de l'humor apareix com un dels ítems que es valora. També hi ha moltes classificacions de pilars de resiliència, no?, segons molts experts. Doncs nombren una sèrie de pilars, factors, que ajuden a que una persona sigui resilient. Per exemple, la majoria coincideix en afirmar que és gairebé impossible que una persona pugui ser resilient si no té un vincle fort amb alguna altra persona. I després, a partir d'aquests vincles interpersonals, doncs hi ha molts altres pilars, no?, com tenir una bona autoestima, o tenir el centre de control dins d'un mateix, o tenir un sentit a la vida. I en algunes classificacions apareix el sentit de l'humor, no?, però mai s'ha estudiat en profunditat. Quan hem vist molts testimonis de persones que han superat greus situacions, no?, com per exemple els supervivents de l'accident aeri dels Andes, mm-hmm, que diuen que utilitzar el sentit de l'humor per fer front a aquesta situació va ser indispensable per poder aguantar i perseverar. És que el sentit de l'humor ens pot ajudar en un primer moment a ser una font de distracció, no?, a ajudar-nos a posar el focus en allò que potser està amagat en aquella situació negativa, no?, en trobar una oportunitat amagada i alguna cosa positiva dins d'aquell ambient negatiu, no?, que encara que siguin uns segons, la ment vagi a cap a un lloc més positiu i apareguin emocions més positives i s'oblidin una mica les negatives. Mm-hmm. També ens ajuda a tenir un cert distanciament de entre el problema i la nostra persona, no? És molt important quan estàs dins d'un problema no confondre't a tu mateix amb aquest problema, no? Saber que el problema és una cosa i tu ets una altra, no? I posar aquesta separació ens pot ajudar a començar a donar-li resposta. Llavors, de la mateixa manera ens ajuda a canviar la perspectiva i una mica a desdramatitzar, no? El riure de tu mateix fins a un cert punt o del problema que et preocupa t'ajuda a tenir una major sensació de domini i alliberar aquesta tensió emocional que a vegades no ens deixa començar a posar en pràctica eines o mecanismes per poder superar allò que ens està afectant.
Exacte, és com un mecanisme de defensa i al final doncs aquesta resiliència és aquesta capacitat d'adaptació, no?, a una situació adversa en aquest cas o complicada. I d'aquí suposo que deu venir el nom de resiliència, no?, aquesta capacitat d'adaptar-se, no?, i d'ajudar-se també un mateix en una situació complicada a través del riure, no?, a través d'aquest sentit de l'humor que ens explicaves. Andrea, en quin moment et vas pensar en fer aquesta tesi sobre aquest tema? D'on et va venir la idea al cap?
Doncs la veritat és que una mica, com sols dir-se, el tema em va trobar. Jo vaig començar a realitzar una tesi doctoral amb un projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya que estava encaminat a fomentar la resiliència a l'educació primària, tant a mestres com a alumnes, específicament de l'últim cicle d'educació primària. I jo no havia estudiat mai el concepte de resiliència. Jo vaig estudiar educació infantil i primària i la veritat és que mai va aparèixer en cap assignatura i coneixia el significat més o menys, però no m'havia parat a estudiar-la. I llavors, com donava ajuda. Aquest projecte vaig començar a llegir tots els llibres que vaig trobar sobre resiliència. I el primer d'ells va ser un escrit per l'Anna Forés i el Jordi Graner, que són dos dels grans experts en resiliència a Catalunya. I el llibre es titulava La resiliència, créixer des de l'adversitat. I els dos últims capítols parlaven sobre la resiliència i la bellesa, i la resiliència i el sentit de l'humor. I va ser la primera vegada que vaig veure aquest vincle, aquest possible vincle entre resiliència i el sentit de l'humor. Llavors em va cridar l'atenció, em va agradar, vaig començar a investigar més i vaig veure que podia ser un mecanisme molt potent i que no s'estava utilitzant en l'àmbit educatiu, no? Que potser tots ho hem utilitzat d'alguna manera, mm-hmm, indirectament, segurament, en la nostra vida. Inclús a vegades trobem alguna persona, no?, quan està plorant i la volem animar i potser fem algun acudit, no?
Exacte.
O busquem que d'alguna
utilitzes,
manera rigui,
no?, a favor, sí, sí.
Sí, sí. Ho fem servir, però a vegades no en som conscients, no? I al final, jo vaig descobrir també al llegir sobre resiliència, jo estava en un moment personal molt complicat, jo vaig començar a fer la investigació el novembre del 2020, i encara estàvem en època de pandèmia, el meu avi havia mort degut al Covid, i vaig veure que només sabia que existeix la paraula resiliència et pot ajudar a ser resilient, no? A veure que pots superar una situació adversa. I penso que el mateix passa amb el sentit de l'humor, no? Moltes vegades els mestres tenim por d'utilitzar el sentit de l'humor a l'aula perquè potser, no sé, pensem que no ens prendran tan seriosament si ho apliquem, o que potser la classe es pot descontrolar, o al final el sentit de l'humor depèn molt de les persones, mm-hmm, dels grups, i no pots plantejar un programa molt estructurat i molt rígid perquè dependrà de cada mestre i dels seus alumnes, no? Però només que el mestre sigui conscient de que disposa d'aquesta eina, jo crec que ja el pot ajudar, no? I també, doncs, els alumnes, els nens, no? Fomentar aquesta capacitat que tenim tots els éssers humans i que ens pot ajudar molt en molts aspectes de la nostra vida. I com deia, tant amb nosaltres mateixos com amb les relacions amb els altres.
Amb els altres, exacte. Sí que és cert, però, que normalment es va aprenent, no?, tenir aquest sentit de l'humor quan, mm-hmm, quan som més petits, els nens i adolescents també no tenen tant sentit de l'humor, i en canvi quan vas creixent et va sortint, no? Pot ser que s'aprengui també, no?, tenir aquest sentit de l'humor i s'aprèn a prendre les coses d'una altra manera, oi?
Sí, i es pot fomentar. Hi ha molts estudis que han demostrat que es pot fomentar, i també va evolucionant, no? No és el mateix el sentit de l'humor que pot tenir un nen petit que un adult, no? El sentit de l'humor va molt lligat, com inclou una sèrie de components, no? És una eina molt global perquè inclou tant elements cognitius com elements més afectius. Llavors es va desenvolupant a mesura que també es va desenvolupant tots els aspectes cognitius en un infant, no? A vegades en una primera etapa el sentit de l'humor és molt bàsic, no? No som capaços d'entendre o comprendre molts elements d'un acudit o d'una situació humorística, no? Els infants no són capaços, i a mesura que van creixent, no?, són més capaços d'entendre més incongruències o no, aquestes coses estranyes i sorprenents que ens fan riure, no? I són capaços d'entendre acudits més complicats o veure el potencial que pot tenir el sentit de l'humor d'una altra manera, no? Va evolucionant, però en totes les etapes es pot fer servir ajustat a l'edat del nen, a les seves capacitats, i es pot desenvolupar i fomentar, no? Hi ha vegades que persones que diuen, no, és que jo no... és que tinc molt poc sentit de l'humor, no? Doncs que sàpigues que ho pots treballar, no? Sempre podem fomentar el nostre sentit de l'humor. Jo a vegades també dic, no, el sentit de l'humor no l'hem d'entendre només en un sentit productiu, no? És a dir, jo no tinc molt sentit de l'humor perquè quan explico un acudit els altres no riuen, no? Se'm dona molt malament explicar acudits o no m'agrada, o mai me'n recordo de cap. I jo, per exemple, ho dic, no? Jo, en aquest sentit, no tinc sentit de l'humor, no? Intento a les meves classes començar sempre amb l'acudit del dia, no? Cada dia algú s'ha de preparar a buscar un acudit i comencem així la classe.
Ah, que curiós.
Però sempre diem, no? No importa que l'acudit sigui dolent, no?
Clar.
Si al final, ja abans que la persona comenci a explicar l'acudit, ja es crea un altre clima, no? Ja estem tots preparats per riure, si és molt dolent, és igual, no importa, riem igual, no? I al final es tracta també de buscar un altre sentit de l'humor, no? Un sentit de l'humor més de comprensió, no només de producció, no? Tu potser no se't dona bé fer riure als altres, però potser sí que rius molt de qualsevol acudit o de qualsevol situació que sigui humorística, no? Parlo de l'acudit per posar un exemple,
sí.
Però no és l'única manera d'utilitzar el sentit de l'humor.
I a més, treure la vergonya també en aquestes edats, no? Que a l'hora d'explicar un acudit o de sí. Dir alguna cosa, no? Que es faci gràcia, sempre és com això de, que explicaves, no? De, ai, és que potser no fa gràcia, és que potser no riuen, i a aquestes edats, doncs, treure això també és molt important. Andrea, donem les gràcies perquè posis sentit de l'humor a les classes i a l'educació de tots aquests nens i nenes i que ens hagis explicat aquesta tesi, no? que crida tant l'atenció sobre el sentit de l'humor, sobre el riure, i tan important avui en dia amb els temps que corren per tothom. El sentit de l'humor s'aprèn amb el pas dels anys, i en aquest cas que tu el posis ja des d'un principi amb tots aquests nens i nenes, doncs ja és un punt a favor que tindran quan s'hagin d'enfrontar a coses a la vida, no? Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Hablamos ahora de una nueva moda procedente de Japón y que parece ser ha llegado ya a Barcelona y a España en general para quedarse. Se trata de una experiencia capilar de tradición japonesa, un spa capilar. Se llama Japanese Head Spa, ha ganado una notable popularidad gracias a su viralidad en redes sociales, ofreciendo un tratamiento capilar y también de bienestar al completo, inspirado en técnicas japonesas, junto a cuidados capilares modernos para todos aquellos que buscan una combinación de cuidado estético y a la vez bienestar integral. Hoy tenemos con nosotros a la CEO de Japanese Head Spa, que es Aida García. Aida, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Habéis puesto de moda esto de los spas capilares, ¿no? Que no lo habíamos escuchado nunca antes, y parece ser pues que viene de Japón ya aquí a España, y concretamente en Barcelona, para quedarse, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya sabemos que la belleza está, bueno, cambiando constantemente y actualizándoselo. Y cuando yo lo vi, el tratamiento de Head Spa, es verdad que me llamó muchísimo la atención. En Asia llevan muchísimos años realizando este tratamiento. Y bueno, decidí traerlo a España. Comenzamos en Málaga, aunque ahora es verdad que tenemos ya en 19 ciudades, una de ellas Barcelona, que fue nuestro tercer spa que abrimos. Y la verdad que sí, es un tratamiento que ha venido para quedarse, yo creo.
Uh-huh. Abristeis el pasado mes de septiembre, ¿no? Justo a principios, el día 2. ¿Y cómo es que decidisteis abrir aquí en Barcelona un spa capilar? ¿En qué momento pensasteis que sería una buena idea y que daría a conocer también esta técnica?
Pues mira, realmente fue, yo creo, el paso evolutivo realmente, ¿no? Cuando abrimos en Madrid, venían muchísima gente de Barcelona a hacerse el tratamiento a nuestro spa de Madrid y nos decían, tenéis que abrir en Barcelona, y nos lo pedían en redes de verdad todos los días. De hecho, desde que anunciamos que abríamos, empezamos en septiembre y teníamos ya la agenda hasta noviembre prácticamente llena. Entonces, bueno, yo creo que era la evolución normal de una marca, ¿no? Que a día de hoy pues tiene que estar en Barcelona como presencia nacional, y así decidimos llevarlo a la capital.
Y tú, por ejemplo, Aida, ¿tenías previamente conocimientos de peluquería o de, por ejemplo, estética, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de tratamientos? ¿Estabas ya relacionada con el medio o fue también para ti un aprendizaje y una sorpresa?
Vale, pues mira, yo te cuento un poco. Yo llevo siendo emprendedora desde los 17 y tengo 27 y llevo 5 años en el sector de la belleza. Japanese pertenece a un grupo de empresas que nos dedicamos al sector belleza completamente, a la distribución, a la formación, tenemos una agencia de marketing para esteticistas. Entonces voy viajando por el mundo para captar, ¿no? Un poco una beauty hunter para captar eso que se va a poner de moda, que lo hice en su momento con la maderoterapia y ahora con el head spa. Entonces, ya te digo, cuando lo vi en una feria de Miami, estaba el stand prácticamente vacío, pero me llamó muchísimo la atención y decidí traerlo. Al traerlo, es verdad que creamos la marca Japanese Head Spa, trajimos a una formadora japonesa que nos ayudó a desarrollar la técnica para que fuese perfecta, y pues una mezcla de los conocimientos que teníamos de la academia y de la empresa de distribución, pues todo ello lo juntamos para abrir Japanese.
Wow. Y además eres jovencísima y ya has hecho todo esto, madre mía. ¿Cómo es la experiencia de un tratamiento de spa capilar? Porque, claro, vemos los vídeos, ¿no?, en redes sociales constantemente. A mí, por ejemplo, me están saliendo siempre vídeos de estos y digo, ojalá hacerme esto, quiero hacerme esto. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué beneficios tiene? Y también, ¿qué es lo que hacéis?
Pues mira, me ha encantado la descripción que has hecho al principio, porque es verdad que es una mezcla entre belleza y bienestar. El spa capilar ancestral, las mujeres asiáticas, ¿no?, que son las verdaderas consumidoras de este tratamiento, ¿no?, en Asia se considera el spa capilar como un tratamiento que te realizas quincenalmente. O sea, igual que aquí vamos a hacernos las uñas dos veces al mes, pues allí van a hacerse el spa capilar. Sin embargo, en España, como tú bien dices, que salen un montón de vídeos, lo hemos traído como un tratamiento de bienestar. Entonces, cuidamos la salud capilar, por supuesto, pero estamos muy enfocados en mezclar técnicas para que realmente la experiencia sea de bienestar, ¿no? Hoy en día que vamos a tope con todo, que tenemos el cortisol por las nubes, pues dedicarnos un ratito a llegar, a parar, a respirar y a nosotros mismos, sobre todo, ¿no?, la parte craneal que tiene tantos puntos y nos hace sentir tan bien desde el primer momento, pues yo creo que eso es lo que más aporta bienestar a las personas que entran al spa de Japanese.
Y se combina también con masajes faciales, ¿no?, de cervicales.
Exacto. O sea, realmente es lo que te digo, estamos muy enfocados en el mundo del masaje, de hecho todos nuestros trabajadores del grupo son masajistas, y bueno, lo que le hacemos es darles una formación de spa capilar, pero trabajamos, pues ya te digo, sobre todo la técnica, podríamos decir que es masaje craneal japonés, que es una combinación de técnicas de presión y deslizamiento en puntos estratégicos de cabeza, cuello y hombros.
Y hablando de estos tratamientos, como comentas, hay una gran variedad, ¿no?, tratamientos faciales, también corporales, masajes de autor, ¿no?, para clientes pues más específicos, ¿no?, por ejemplo, mujeres embarazadas y demás. ¿Qué clientes son los más habituales? ¿Quién ha venido, por ejemplo, aquí a Japanese Head Spa desde que abristeis en Barcelona? ¿La mayoría de clientes quiénes son?
Pues mira, la verdad que es que esto es verdad que es una respuesta que incluso el equipo de marketing me dice, Aira, no digas eso, pero es la verdad que va todo tipo de público. O sea, tenemos desde abuelitos que se lo han regalado sus nietos, parejas jóvenes, niñas, fíjate, cuando estábamos en Málaga, que habían hecho la comunión y lo habían pedido. O sea, va todo el mundo, porque al final es lo que tú dices, a la gente le aparece en redes sociales y todo el mundo lo quiere probar, ¿no? Lo de los chorritos. Yo a veces digo, tengo ya panijo de paz, lo de los chorritos. Y todo el mundo dice, sí, me ha salido en redes sin parar, ¿no? O sea, que va todo el mundo. Después, los tres masajes de autor, es verdad que los hemos tenido porque, bueno, pues al final el Woman Harmony, que es el de embarazadas, yo creo que es un momento súper importante para una mujer cuando está embarazada, que tiene que dedicarse mucho tiempo y mucho mimo, y bueno, que hemos querido crear ese tipo de masaje para cuidarlas aún más que se lo merecen, ¿no?, todas las mamis. Pero ya te digo que va todo, o sea, cualquier persona, o sea, es que no te puedo definir nuestro cliente persona, porque es imposible, va todo tipo de público.
Pues muy bien, muchísimo mejor, ¿no?, que venga sí, todo el mundo. Además, ahora todo el mundo tiene redes sociales. Esto total. También, supongo que las redes sociales han servido de ayuda también, ¿no?, para dar a conocer un sitio como este, ¿no?
Totalmente, a ver, sin duda. O sea, lo que dicen los grandes empresarios, que es marca, 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 nos lo hemos tomado al dedillo. O sea, es verdad que la marca es lo más importante y las redes sociales, la facilidad de la viralización que hay hoy en día no existía hace 5 años en los negocios. Entonces, es verdad que nosotros somos conscientes de esto. Tenemos un equipo de marketing con 7 chicas que trabajan muchísimo diariamente y que son las que han conseguido todo esto, ¿eh? O sea, sin ellas y sin el resto del equipo también, pero es verdad que el equipo de marketing interno para nosotros es súper importante y es en lo que estamos trabajando. O sea, trabajamos diariamente en que la comunicación sea elegante, sea simple y le llegue a todo el mundo.
Mm-hmm. Sin duda, Japanese Head Spa se ha convertido en un referente ya del cuidado capilar, descubriendo este tipo de tratamientos, ¿no?, que no conocíamos aquí en España. Sí que es cierto que sabíamos de tratamientos corporales, pero nunca habíamos planteado, ¿no?, la opción de hacerlos en la cabeza. En cambio, cuando vamos a la peluquería, pues es algo parecido, aunque nada comparado, ¿no?, con lo que hacéis aquí. Cuidado capilar, también corporal, muchísimas cosas. Y claro, la gente lo que quiere saber, Aida, es el precio. ¿También está bien de precio? ¿Es apto para todo el mundo?
Vale, a ver, realmente yo opino que esto es un lujo y un capricho que la gente se quiere dar, ¿no? No es un bien de primera necesidad. Entonces, el precio son 70 euros. Yo pienso que merece la pena. Al final inviertes en ti, en tu bienestar, en una hora en la que vas a estar completamente tranquilo y relajado, en un ambiente que hemos creado con mucho amor. Para mí es como un templo de bienestar. Así que yo pienso que sí, que es un lujo, obviamente, porque al final no es un bien de primera necesidad, pero yo creo que es accesible.
Bueno, es como dicen, como dice el dicho, ¿no? Una vez al año no hace daño y este pequeño lujo, ahora que vienen también Navidades, pues perfecto para regalar a todo el mundo. Así
o
que
para pedirlo, ¿verdad?
Claro,
para
exacto.
Pedir, oye, hay que pedirlo.
Así es. Además, también hay tarjetas regalos, si no me equivoco, ¿no? Y
sí,
podemos incorporarlo también allí en los regalitos de Navidad. Pues Aida, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por presentarnos este centro, que estaremos encantados de probarlo. Yo especialmente, vamos, me tenéis allí fijo. Gracias.
Cuando quieras, gracias a ti más.
I d'aquí no res, continuem per parlar de Reunionitis. Descobrim d'aquí es tracta aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Què és la reunionitis? D'on surt aquest nom? En parlem. I si hi ha un lloc on ens reunim constantment és a la feina. Però ara un estudi de Harvard ha indicat que el 92% dels treballadors les considera una pèrdua de temps i de recursos. De fet, les dades els avalen perquè els investigadors calculen que el 70% de les reunions impedeixen als empleats treballar i completar les seves tasques. És cert que reunir-se menys ens ajudaria a treballar millor? Doncs això li preguntem a la psicòloga, a la Laura Cardona, membre de secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Laura Cardona, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de reunionitis. Aquest és el nom que se li ha donat a aquestes reunions de feina que diuen que acostumen a ser poc productives i que també agraden molt poc als treballadors, no?
Sí, absolutament. Hi ha un excés de reunions, d'hores dedicades a reunions que no tenen un objectiu concret ni aporten res al treballador. I això és una cosa que s'hauria de poder pal·liar i crec que milloraria moltíssim la productivitat i fins i tot doncs, la sensació de que pots fer la teva feina en un temps correcte.
Uh-huh. El fet de que agradin tan poc aquestes reunions i que s'hagi fet un estudi fins i tot sobre això, es deu a que el fet de que hi hagin masses reunions, que es facin masses?
Sí. Sí, i també la queixa que jo crec que es va cronificant dels treballadors, especialment la gent més jove, que tendeix a tenir un altre concepte del temps. Abans reunir-se constantment era indiscutible, però actualment, ja dic, les noves generacions sobretot, tenen un sentit del temps diferent al nostre, molt més operatiu. Aleshores, jo crec que això és un problema que l'anem arrossegant i jo encara que jo treballo amb directius i amb caps d'equip, i és un problema que és que no els impedeix treballar fins i tot i ocupar-se dels seus col·laboradors també, atendre el seu equip.
Potser al final ens estem amagant darrere de la tradició, no? De la tradició de fer tantes reunions, de fer tantes trobades per parlar de feina, i al final recomanen, això diuen, que 3 a la setmana seria l'ideal, no? Que això seria menys estrès i més eficiència. Vosaltres també creieu que és així?
Bueno, s'ha de considerar el tamany de l'empresa, el seu funcionament. Jo no m'atreviria a dir un nombre perquè seria molt agosarat, però... I també diria una cosa, no es tracta de no reunir-se, cuidado, perquè l'equip es fa a les reunions, també. El que es tracta és de fer reunions operatives, curtes. Jo amb els caps d'equip, quan els dono formació, els hi faig una sèrie de tips molt concrets de com ha de ser una reunió. És a dir, ha de ser una reunió on la gent pugui participar, però que tingui un temps limitat, curt, breu, i amb uns objectius, uns objectius a tractar aquell dia i uns acords que surtin d'aquella reunió. I moltes vegades, en mitja hora, es liquidaria una reunió operativa i útil quan en realitat aquella reunió potser està durant quasi 3. Aquest és l'autèntic problema. De dir, escolta, si ens hem de reunir un cop la setmana, és que potser en mitja hora, 40 minuts, si la persona que lidera la reunió ho fa bé, ja en tenim prou.
Exacte. Exacte. I quins consells donaríem també, per exemple, pels empleats que se senten atrapats, que se senten que doncs, no avancen amb aquestes reunions?
Com a equip, o sigui, si són una sèrie de treballadors d'una mateixa empresa, jo faria aquesta demanda de fer operatives les reunions, de canviar el sistema. Vale, està clar que no podem treballar si no ens reunim, això també m'agradaria dir-ho, perquè si no, com farem la pinya, com farem l'equip, com escoltarem altres punts de vista, això també ho hem de tenir en compte. Però jo diria, i a més els dic moltes vegades quan dono al mateix lloc el curs, és ajunteu-vos per fer aquesta petició concreta de dir què voldríem de les reunions. Una durada limitada, uns objectius, uns acords a revisar en la següent reunió i que es donin unes paraules molt curtes. Perquè si no, estem marejant una miqueta la perdiu, com diem vulgarment, o fent grans dissertacions innecessàries que no aporten res, mentre aquella persona està pensant, ostres, i quan acabaré l'informe? Clar. I quan podré mirar el balanç? I quan podré redactar aquell article que tinc pendent? Si estic aquí, porto reunit tot el matí. I si fem el balanç realista de què m'ha servit tot el matí de reunions, majoritàriament veuríem que en unes reunions molt breus i operatives hauríem liquidat molt més. I la persona se'n va amb una bossa de temps alliberat per treballar i amb la sensació de que s'ha reunit, ha sigut escoltat i també ha rebut les instruccions i informacions necessàries.
Exacte. Exacte. Reunions curtes i anar al gra. Aquesta seria la recomanació dels experts com vosaltres, que en aquest cas doncs, assegureu que continuen sent importants aquestes reunions per tal de que hi hagi un bon funcionament de l'empresa en aquest cas, i també de que es faci aquesta pinya potser amb els treballadors, però que s'expliqui i es comenti el que calgui, no? El necessari.
Exacte. Liderar la reunió. No deixar que flueixi eternament i que arribi l'hora de dinar i la gent ja digui, ai, hem de plegar. No, liderar la reunió com qualsevol altra cosa, com un projecte, com un article que s'ha d'entregar, com un balanç, com un informe final que s'ha de fer d'una cosa, que té una deadline. Les reunions també haurien de tenir aquesta deadline molt clara. Mm-hmm. És a dir, tenim mitja hora, i en mitja hora hem de liquidar aquests 3 punts.
Exacte.
Vale? No, i una altra cosa, no 15 punts, 3. Per des d'una xifra assumible, no?
A vegades el que passa és que aquests 3 punts es converteixen en 15 també per les intervencions, no?, que fan els mateixos treballadors, sí, els mateixos empleats. Què és el que podem fer amb aquests que no paren d'opinar, per exemple, o que no paren d'intervenir?
Jo et diria el mateix que liderar la reunió. No basta a convocar una reunió, és el de menys. S'ha de liderar. O sigui, la persona que té a càrrec gent i que és la que ha convocat la reunió i que és la que té, ha de tenir clar per què fa aquella reunió. O sigui, reunir-nos per reunir-nos, no. Perquè moltes vegades hi ha gent que diu, ens reunim cada dilluns. Bé, però és necessari, us ho podeu permetre. Jo sempre els dic, tu pots permetre, multiplica el nombre de reunions que et surten al cap del mes. Mm-hmm. Quantes hores et suposen? Aleshores, és la persona que convoca ha de tenir molt clar quins objectius vol assolir amb aquella reunió i liderar-la. No basta convocar-la. Tu l'has de guiar a la reunió. Aleshores, sí que pot haver-hi una intervenció, òbviament, i unes opinions i tal, però tu les has d'anar tallant. Com si fessis un programa de ràdio, mira, posant aquest exemple és bo, oi? Fas una, per exemple, una tertúlia de ràdio en directe, i tu has de ser, o sigui, tu has de ser una persona que constantment lideri allò, tingui el rellotge davant i vagi tancant torns i vagi donant i traient paraules. Seria una mica aquest esquema. I ser bastant estricte amb això. Perquè, si no, perdem de vista, perdem la gran utilitat...
L'enfocament, potser, exacte.
Exacte, perdem el focus i perdem la utilitat d'una bona reunió. Perquè quan tu vas a una bona reunió, te'n vas content, com a treballador, també. Mm-hmm. Perquè dius, m'han informat de que pujaran a l'IPC de no sé què, m'han informat de que a partir d'ara tindrem una ajuda per no sé quantos, i m'han informat de que això i allò i l'altre. I a més hem tractat aquest tema, hem acordat això. Amb un temps correcte i curt, si això tens la sensació com a treballador que t'ha sigut útil, que l'empresa t'ha aportat coses.
Sí.
Si no, la sensació que té el treballador és m'estan traient el meu temps per produir coses que després em reclamaran, no ens enganyem.
Mm-hmm.
Perquè després em reclamaran allò que tu has de produir, no?
I si ens hem de decantar, per exemple, amb reunions presencials, reunions online, clar, des de la pandèmia cap aquí s'ha anat adaptant moltíssim, no?, el format online també, a l'hora de fer reunions. Vosaltres, de què sou partidaris? Del format virtual, de combinar les dues, de fer-ho presencialment i així ens mirem a la cara?
Jo crec que s'ha de combinar sempre les dues coses, amb qualsevol factor que analitzem amb les empreses i amb els treballs. La combinació de les dues és necessari. Jo tinc molta gent a la consulta que són professionals i van perduts perquè en la vida han vist el seu cap, perquè viu a Irlanda, per dir un exemple,
uh-huh,
i ells estan aquí, els companys estan a Madrid, estan a Burgos, estan a Lleida, i no hi ha una presencialitat mai. Això crec que és un error que a la llarga es veurà que no fer equip redueix la productivitat dels equips, en el millor sentit de la paraula, no? Però l'online és una cosa utilíssima i que l'hem d'utilitzar com per sistema, és a dir, és correcte. Tens una reunió a Mataró i una està a Barcelona, l'altra està a Vilassar, l'altra està a Reus, doncs una reunió online, perfecte. Però cuidado també l'online, ha de ser operatiu, ha de seguir el mateix esquema.
Exacte.
Dinamitzar la reunió bé, introduir, presentar els personatges ràpidament i objectius i acords. I mm-hmm, tanquem. Vale? No perquè estiguem online, és que és un grandíssim altre error que fem ara, com que no ens desplacem,
clar,
la reunió
s'eternitza.
Sí. No? L'esquema ha de ser el mateix. Que tu tanquis l'ordinador i diguis, bé, m'he enterat de tot, m'ha quedat clar, ens hem estalviat desplaçaments i despeses importants, però alhora
ha sigut útil.
Va ser una reunió operativa i útil.
Això mateix, doncs, la combinació de les dues. Aquí està l'èxit i en aquestes reunions curtes, concises, i on el treballador acabi i surti motivat en aquest aspecte perquè s'han tractat tots els temes. D'aquesta manera, no serà una pèrdua de temps ni tampoc de recursos, com bé indica l'estudi del que estàvem parlant. Laura Cardona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i segur que tu les reunions les fas molt bé per tot el que ens has explicat. Així que gràcies.
Quan veig que me'n vaig, intento...
Recordes tot això.
...aplicar-me les meves pròpies indicacions. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara parlem d'hàbits, perquè els espanyols mengem fora de casa cada cop més. De fet, la major part de la població adulta ho fa, i quasi el 74% ho fa els dies de cada dia, generalment perquè l'horari de feina no els permet tornar a casa, segons ho informen en l'últim informe d'alimentació a la societat del segle XXI, post-pandèmia, decisió alimentària. Avui sobre el tema i sobretot per enfocar-nos també en com ho podem fer de la millor manera i ja sabeu també doncs, fer-ho de la manera més sostenible possible, volem parlar amb la Meritxell Hernández, que és CEO i fundadora de Roll It. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem d'això, no? La xifra és que el 70% dels espanyols menja fora de casa amb tàpers, no? que ens emportem normalment, però que no tenim realment consciència de si ho fem de manera sostenible o no.
Sí, moltes vegades, a veure, és bastant habitual doncs, veure gent que porta el tàper amb una bossa de plàstic perquè no taqui, no? I en el mercat doncs, hi ha altres opcions per poder-ho portar doncs, d'una manera molt més sostenible, no? I sense que generi aquest impacte mediambiental.
Mhm. I quines serien les maneres de fer-ho correctament en aquest cas?
Doncs nosaltres, per exemple, a Roli tenim una alternativa al portatàper, que és, doncs això és utilitzable, i a part, en el nostre cas, tens doncs, un 2x1, per un costat tens un portatàper i per l'altre, doncs, quan ho obres, tens unes estovalles, no? De manera que et dona ja més avantatges inclús que transportar el tàper. Llavors és una manera doncs, molt sostenible perquè evites llançar embalatge superflu i necessari com les bosses de plàstic i és també molt pràctic perquè doncs, et serveix d'estovalla i a qualsevol lloc doncs, el pots obrir i tens una superfície neta on pots menjar. No?
Mm-hmm. Exacte, clar, normalment parlem ara de la gent que s'agafa el menjar de casa, no? Que se'l prepara prèviament i utilitza aquests tàpers perquè bàsicament l'opció de menjar fora de restaurant o anar a un bar, tot això doncs, ho fa molt poca gent, no? Al final econòmicament també és insostenible, no diguem, vull dir, al final doncs, surt molt més a compte comprar-se el menjar per casa normal i corrent com sempre, com quan fent la compra, i fer-t'ho a casa i després emportar-t'ho prèviament, no?
Sí, i tant. O sigui, els diners, ja només... O sigui, els diners que t'arribes a estalviar són... Sí, imagina't si vas a menú cada dia, durant tota la teva vida laboral, són milers i milers i milers d'euros que t'estalvies, no? I després també, doncs, el fet de poder menjar d'una manera molt més sana, molt més saludable... això també és molt important i també el no perdre temps.
Clar. Perquè
cada vegada doncs, tenim un horari més compacte, abans doncs, bueno, ara jo crec que ja hi ha no tantes empreses que acaben a les 7 de la tarda, però fins fa uns pocs anys era habitual. Llavors, clar, aquests horaris, no, que estaves 2 hores per menjar, ara no, ara s'intenta doncs, menjar més ràpid, poder sortir abans i això també facilita molt.
I com ens hem d'organitzar, per dir-ho d'alguna manera, la setmana a l'hora d'emportar-nos el tàper? És possible fer-ho de manera saludable i ecològica en aquest cas? Clar, moltes vegades ens fa mandra, no?, el fet de preparar-nos les coses pel dia següent, Però, clar, fer un tàper implica també cuinar prèviament a casa i emportar-nos-ho, no? Això es pot fer de manera saludable, ens ho podem organitzar bé, diguem.
A veure, sempre tot el tema del menjar és una bona planificació. O sigui, més que temps, el que importa és tenir una bona planificació, sobretot comprar doncs, aliments frescos i sants, i això és clau doncs, a l'hora de planificar-te la setmana. Després també doncs, hi ha el que anomenem batch cooking, no? Que és intentar doncs, cuinar amb bateria d'alguna manera, llavors agafar-te un dia de la setmana i aprofitar doncs, per cuinar tot el que vols menjar durant la setmana. Aleshores jo crec que és això, és tenir aquest hàbit i crec que es pot aconseguir.
Clar.
Sí, t'estalvia molt temps.
Clar.
O sigui, és un guany, no?, en tots els aspectes, o sigui, a nivell de temps, a nivell de salut, per la teva butxaca.
Mm-hmm. Dedica un dia a organitzar-ho tot. I un dels problemes, clar, mediambientals més greus en aquest cas, en el dia a dia, és la quantitat de residus plàstics que generem, no?, en el nostre dia a dia. En aquest cas, amb aquests tàpers i amb aquest mecanisme, ens ho estalviaríem.
Sí, sí, sí. Totalment. Sí, sí, ens parem a pensar la quantitat de residus que generem al dia, i ja no només portant el dinar, sinó doncs, també, per exemple, si ens emportem un entrepà, embolicant l'entrepà, no? O sigui, l'amic número 1, que és el paper d'alumini, no? O sigui, o les bosses de plàstic que s'utilitzen doncs, per posar el sàndwich o els snacks, no? Tot això, per totes aquestes coses, podrien alternatives molt més sostenibles.
De fet, a les escoles, no?, quan els nens i nenes s'emportaven l'entrepà, fins fa pocs anys es feia amb el paper d'alumini, fins que,
sí.
no sé si a totes les escoles, però moltes d'elles es va acabar prohibint, no?, i es va començar a demanar l'ús responsable de tàpers i de productes més així, no?, per tal de doncs, reduir aquest impacte mediambiental.
Sí, així és com vam començar nosaltres doncs, l'any 2008 amb una alternativa al paper d'alumini, que és un embolcall reutilitzable pels entrepans, que és el Book and Roll. I les escoles, en aquest cas, doncs, van acollir doncs, el producte i la idea molt, molt bé, amb els braços oberts. I són moltes escoles les que des d'aquella època fins ara ja han prohibit el paper d'alumini. Jo crec que ja són poques les que deixen portar paper d'alumini. I han sigut un dels nostres principals prescriptors a l'hora de recomanar opcions més sostenibles.
Exacte. Doncs Meritxell Hernández, CEO i fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos, guiar-nos una miqueta com podem portar-nos al dinar en el lloc de feina, de manera que no perjudiquem moltíssim el planeta i doncs no utilitzem aquests plàstics tan perjudicials.
Molt.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I parlem també de que els economistes catalans han llançat una gerra d'aigua freda a una de les propostes estel·lars que ha fet el govern de Salvador Illa, i és que 7 de cada 10 economistes creuen que no és factible crear 50.000 pisos públics d'aquí al 2030. El Col·legi d'Economistes veu amb desconfiança el pla d'habitatge i aposta per potenciar la col·laboració público-privada. Així ho revela una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya que constata que una majoria dels professionals són pessimistes i el veuen amb desconfiança. L'estudi assenyala que un 82,2% dels enquestats opinen que el nivell de col·laboració público-privada és baix i defensen que només amb un gran increment es podria assolir el full de ruta en matèria d'habitatge del govern, que per si sol no té prou múscul per assumir-lo. Ressalta també que les dificultats d'accés als immobles irrompen com el tercer principal problema de l'economia catalana i entren per primer cop en el llistat. Això ho ha explicat el director tècnic de l'enquesta de situació econòmica del col·legi.
Tenint en compte les dificultats que ha tingut el sector públic creant oferta suficient d'habitatge públic amb uns percentatges incomparablement menors que en qualsevol països europeus, és un repte d'una gran magnitud que jo la connectaríem. Si veien que la col·laboració público-privada era insuficient, sembla clar que aquest repte, si fos possible, només seria justament amb un gran increment de la col·laboració público-privada, perquè sembla difícil que el sector públic tingui prou muscle i prou recursos.
Per la seva banda, el degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Travi, afegeix que l'accés a l'habitatge és un problema estructural i aposta per la col·laboració público-privada.
O sigui, això és un problema estructural. I per què ve? Principalment per un dèficit d'inversió pública. Això es deixa, el percentatge sobre el PIB no sé si està al voltant del 0,2, quan tindria que estar a l'1 com mínim, no? Llavors aquí el problema és un dèficit d'inversió pública, els plans d'habitatge no funcionen, i això és el principal. Com se li ha deixat tots els habitatges? Pues al sector privat. Per això hi ha una mica de desconfiança, no? Sobretot amb la col·laboració públic-privada. No? Això o es fa col·laboració pública-privada o no s'arregla el problema d'habitatge.
A més, Puig de Travi també fa referència a la celebració de la Copa Amèrica de Vela d'enguany i ha assegurat que no s'han complert les expectatives d'impacte de la Copa. Barcelona afirma que l'impacte econòmic de la Copa Amèrica de Vela no ha estat a l'alçada de les expectatives. Girona destaca la necessitat de construir més desalinitzadores. Lleida manifesta que l'excés de burocràcia és el principal factor que limita la competitivitat de les empreses de la zona. I Tarragona identifica la manca d'inversió pública en infraestructures com a principal obstacle pel desenvolupament de l'economia local.
A la Copa Amèrica van haver-hi unes expectatives d'ingressos de visitants que van sortir d'estudis i potser que al final aquestes expectatives no han sigut les mateixes, però jo crec que, i això és el que crec que demostra, que si tu et fixaves unes expectatives, escolta, això generarà 1.200 milions d'euros per la ciutat de Barcelona. Bueno, doncs ara hem de veure quant ha generat. Jo encara no he vist els resultats, que m'imagino que sortiran, que alguna universitat els farà, no? Quan veiem si en lloc de 1.200 han sigut 800, llavors veurem que hem tingut menys ingressos o no, però no ho podem dir. El que sí que tenim clar és que hem tingut menys visitants dels que hi havien previstos, doncs això és un fet. Però jo diria que això és així, però això és una diferència entre expectatives i el que al final ha sigut, no? Però jo no veig que sigui un dramatisme, com alguns sectors. Des dels col·legis d'economistes sempre intentem donar el missatge que és important que els polítics arribin a consensos importants per tindre pressupostos, perquè si no tens un dèficit de gestió. El sector privat, ninguna empresa es planteja no tindre pressupostos i operar amb els de l'any anterior. El sector públic és molt, molt més complicat perquè es necessita consens parlamentari, però jo crec que hi ha un impacte principalment de seguretat de país, de moral de país, que no som capaços d'aprovar pressupostos, i aquí es barregen més interessos ideològics en lloc d'interessos econòmics. Per això és dolent, perquè avui estem en un temps que l'economia impacta molt i hem de facilitar els temes i no posar traves, no?
Per tant, en resum, l'optimisme dels i les economistes de Catalunya ha millorat significativament i s'ha situat per primera vegada en nivells anteriors a la crisi del 2008. I en qüestions d'avenços, la meitat assenyala que la intel·ligència artificial no serà capaç de crear prou ocupació nova per compensar els llocs de treball que destrueixi. I d'aquí una estona ens preguntem on volen treballar els nens i nenes d'avui en dia. Com es visualitzen ara, si s'imaginen de grans? Doncs jo us aviso que la professió té molt a veure amb el món digital.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Siguen
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els nens i les nenes avui en dia volen ser influencers. Sí, sí, parlem d'una realitat. És el que veuen en el seu dia a dia a través dels telèfons mòbils i avui volem parlar sobre el tema aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar de que a Espanya un de cada tres joves declara que li agradaria dedicar-se a la creació de contingut. Un de cada deu, a més, ja ho està intentant, i és que avui els nens i els joves prefereixen ser youtubers a no pas ser astronautes, com passava uns anys enrere. Cada vegada hi ha més joves que veuen la creació de contingut com una possible carrera professional, i els influencers són els seus ídols, els seus referents en molts aspectes, a més també perquè són percebuts com a persones que gairebé sense esforç o fins i tot de manera per divertir-se, podem dir, guanyen grans quantitats de diners. Tot això avui en volem parlar amb el professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, el Ferran Lalueza. Ferran, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, tot això, el fet de que costi poc, no?, a nivell d'esforç, que sigui divertit i que sigui percebut d'aquesta manera, aviva el fet de voler ser com ells, no?, el fet de tenir-los com a ídols i imitar els seus gestos i seguir el seu camí, no?
És exactament així. Avui en dia, pels nens, pels adolescents, les persones que més segueixen, que més admiren, que són considerats els seus ídols, són bàsicament creadors de continguts a les xarxes socials, això que anomenem influencers. I per tant són els seus referents. I com a referents que són, és lògic que els més petits els vulguin imitar, igual que fa uns anys doncs, podien voler imitar potser a un futbolista o a un cantant, o un actor, una actriu, i per tant doncs, són persones que es converteixen en ídols i que generen aquesta voluntat d'emular-los. Però la diferència amb altres famosos és que en el cas dels influencers, moltes vegades, encara que en realitat no sigui així, són percebuts, com tu molt bé ho explicaves fa un moment, com a persones que no necessiten fer un gran esforç per guanyar una gran quantitat de diners, no? Que de fet el que fan bàsicament és allò que ens agradaria fer tots, fer coses divertides, fer coses que ve de gust fer, com anar a un bon restaurant, com anar a la desfilada de moda, com participar en un esdeveniment. Són coses que qualsevol de nosaltres doncs, ens hi tiraríem de cap si ens hi convidessin, i ells ho han convertit en una manera de guanyar-se la vida i en alguns casos de guanyar-se-la molt i molt bé. Per tant, tot i que insisteixo, en realitat la vida de l'influencer no és tan maca com la pinten ells mateixos o com ens puguem imaginar nosaltres, però la percepció és aquesta, i sobretot pels més petits que no tenen el context i tota la informació. I de la confluència d'aquests dos fets, de la voluntat d'imitar els seus ídols i també de la percepció que la seva feina és molt gratificant, molt satisfactòria i molt poc esforç aconsegueixen guanyar-se la vida molt i molt bé, doncs de la confluència d'aquests dos factors, com dèiem, és natural que molts dels nostres nens vulguin ser influencers.
Mm-hmm, clar, passa moltes vegades, no?, i sobretot a través de les xarxes socials, que es mostra realment el que la gent vol que es mostri, però realment no veus tot el que hi ha darrere, no? Sí que és cert que influencers d'aquests moltes vegades diuen que sí, que treballen molt, però la realitat, en segons qui, no, és una altra i és ben diferent. Però tot i així, sempre hi ha, sempre hi ha hagut influencers, no? Vull dir, sempre hi ha hagut gent amb la qual els més petits sempre s'han fixat i sempre han volgut, doncs, ser com ells en un futur, no? Però sí que és cert que els de la generació Z, i això, doncs, és una de les dades també que dieu, que ens doneu vosaltres, és que confien més en aquestes ressenyes, per exemple, que posen a internet o sobre algun determinat producte, els influencers, que no pàgines, no?, de productes fets per altres persones o d'altres experts o entesos amb el tema, que els hi transmeten més confiança als influencers aquests, quan a vegades potser no mostren tot el que haurien de mostrar a través de xarxes, no?
És exactament així. De fet, els més joves, i això és un fet que qualsevol que tingui fills adolescents ens donarà la raó, passen moltes hores a les xarxes socials. Estan molt captivats per tot el contingut inacabable, no? L'escrola aquest infinit que tu vas passant d'un vídeo a l'altre i no s'acaba mai, estan molt captivats per aquest món i, per tant, hi passen moltes hores. Això genera que realment les persones a les que segueixen es converteixin en prescriptors molt rellevants a l'hora de prendre decisions, per exemple, decisions de consum. No? I efectivament fan més cas a aquests influencers que no pas a altres persones que puguin ser considerades potser fins i tot molt més expertes o a les pròpies marques que parlen dels seus productes, etc. I per tant, doncs, amb aquests influencers es crea una... Clar, el fet de seguir-los de manera, diguem-ne, tan propera, no?, en el seu dia a dia, genera una sensació de que són persones molt del teu entorn més personal, més íntim, i això fa que les seves recomanacions, les seves prescripcions, tinguin un impacte molt més gran que si ens ho diu algú que considerem un desconegut. Òbviament, aquesta percepció de que són persones properes a nosaltres és també falsa, no? Són com persones...
Clar,
igual que
és com s'han creat el personatge, no, diguem?
Exacte, hi ha centenars de milers, o fins i tot milions de persones que les segueixen, i òbviament la interacció que poden tenir amb els seus seguidors és pràcticament nul·la. Però són prou hàbils per aconseguir aquesta percepció que realment són algú molt semblant a tu, molt proper a tu, que el coneixes molt bé, i òbviament la seva influència és d'aquesta perspectiva és molt més efectiva.
A l'hora de la salut, tant mental, no?, com física, d'aquests nens i nenes, quins riscos podem trobar o quines patologies poden anar sortint a causa d'això?
Val, aquí hi ha un factor que hem de tenir en compte, i és que alguns d'aquests influencers, sobretot els influencers que, diguem-ne, que tenen més impacte en els nens i en els adolescents, ells mateixos són nens i adolescents. I això és un fet una mica contradictori, perquè les xarxes socials tenen unes normes d'ús que estableixen que a partir dels 13-14 seria l'edat òptima per poder fer un ús d'aquestes xarxes socials, edat que hi ha alguns experts que considerem segurament massa baixa, no? Però en qualsevol cas, diguem-ne que la normativa, tant la normativa legal com la normativa de les pròpies xarxes, estableix aquest mínim d'edat per ser-ne usuari, però en canvi, a vegades, a través dels propis pares o els tutors dels més petits, nanos que no tenen aquesta edat ni de bon tros, no?, que tenen 8, 10 anys, o fins i tot comencen amb 3, 4 anys, doncs ja s'han convertit en influencers. Aleshores, si estem parlant d'influencers menors d'edat, i particularment quan són d'una edat tan curta, tan reduïda, òbviament això pot generar disfuncions importants. La primera és que tot el temps que dediquen a crear continguts per les xarxes socials, i ja ho hem dit abans, encara que sembli que és una feina molt, molt tranquil·la, molt divertida, darrere hi ha moltes vegades hores i hores de rodatge i de repetir coses i de buscar la imatge perfecta i de dedicar molta estona, doncs, òbviament, aquest temps que dediquen a crear continguts no el dediquen a fer altres coses que poden ser essencials per al desenvolupament d'un infant, no? Uh-huh. Activitats lúdiques, socials, formatives, de tot tipus. Per tant, aquí ja tindríem un primer problema. El segon problema és que els valors que configuren l'entorn de les xarxes socials no sempre són modèlics. Són a vegades valors vinculats al consumisme, a una primacia dels valors estètics per damunt dels valors de la persona, i a un món que té molts components de frivolitat, i per tant, diguem-ne, que estan, per dir-ho així, contribuint a un món i deixant-se influir per un món que és un punt de vista dels valors, per un infant o per un adolescent, ja podem considerar que no seria modèlic.
A més,
Digue'm,
digue'm. Perdona, digues, digues. No, jo volia afegir que, a més, el fet de, amb tan poca edat, considerar-se ja persones famoses, que són molt reconegudes, que són afalagades, això pot generar una percepció del món que en el moment en què aquestes persones... Perquè, clar, la fama de les xarxes socials és força efímera, té de caducitat, i particularment quan són nanos tan petits que d'aquí dos dies ja no seran els mateixos, per dir-ho així.
Exacte.
Doncs, clar, acostumar-se a fer-se, per dir-ho així, addictes a la fama, pot comportar conseqüències psicològiques molt negatives en el moment en què ja no tinguin aquest èxit, no tinguin aquest reconeixement, i el nombre de likes que obtenen es redueixi de manera dràstica.
Clar, precisament d'això t'anava a parlar, no? Perquè no només parlem del fet d'estar enganxats a les pantalles, no? Sinó d'aquesta fama, d'aquests likes, no? Aquesta dependència dels likes i d'agradar a la gent, i també dels diners, perquè al final és un món que està tot envoltat de bastants diners, no? Perquè es guanyen força bé la vida, i en aquest cas doncs també es pot acabar convertint, no?, en una obsessió, no? Suposo que aquí la família i els pares, si parlem d'aquests infants, doncs tenen un paper fonamental, no?
És així. De fet, nosaltres hem analitzat els nens i les nenes influencers, i la major part dels que estan actualment en el top, no?, del rànquing dels que tenen més seguidors i aconsegueixen més ingressos econòmics són nanos que van començar de molt, molt, molt petits, alguns fins i tot amb 3 o 4 anys, com dèiem fa un moment. És lògic pensar que no és viable que un nen d'aquesta edat pugui convertir-se en influencer si no és, no només amb la complicitat dels seus pares o tutors, sinó jo diria més que amb la complicitat, en alguns casos fins i tot amb la instigació d'aquests pares o tutors. Clar, el problema, per una banda, és que efectivament alguns guanyen molts i molts diners, i quan això succeeix, el que passa és que la sensació que tenen aquests pares és que cada moment que el seu fill no està creant continguts estan perdent una fortuna, no? Perquè quan fan coses guanyen tant, si no estan fent res sembla que estiguin perdent aquí una milionada, i això òbviament pot potenciar l'explotació, o a vegades l'autoexplotació d'aquest nen influencer. I per altra banda també hi ha l'extrem contrari, que és tots aquests nens que abans ho deies quan començàvem l'entrevista, no?, que estan somiant amb ser influencers i prefereixen dedicar-se a això que a qualsevol altra cosa, no són conscients que al final els que aconsegueixen guanyar-se la vida en aquesta activitat són una minoria molt, molt, molt petita, i que en conseqüència el més normal és que s'hi dediquen molt de temps a intentar posicionar-se com a nous influencers, el resultat no sigui un altre que una absoluta frustració.
Clar. Clar, i tot això sent nens i sense que hi hagi realment una legislació per protegir aquests menors, oi?
Efectivament, el gran problema aquí és que hi ha un buit legal que permet que es produeixin aquestes situacions que en definitiva són situacions de desprotecció per als més vulnerables, en aquest cas per nens i adolescents. Oficialment, per sota dels 16 anys no es pot treballar. La legislació del nostre país ho estableix clarament, i fins i tot la normativa internacional vinculat també als drets de la infantesa. El que passa és que en el món, per exemple, de l'espectacle o de l'esport, hi ha normativa específica que permet que nanos de menys de 16 anys puguin, amb moltes garanties, molt proteccionistes, puguin desenvolupar una activitat professional retribuïda, no? I per tant això està contemplat per la llei i està establert quines són les limitacions d'una manera molt estricta. En el cas dels influencers, en canvi, això no passa. I no passa perquè d'alguna manera s'entén que el que fan els nens influencers bàsicament és mostrar el seu dia a dia, com si no fessin cap cosa especial, sinó simplement ells farien això, doncs simplement ho mostren als seus seguidors. Però la realitat no és aquesta. La realitat és que, per una banda, fan coses molt específiques que no farien de manera natural, i en alguns casos, quan treballen per marques, és molt evident, no?, perquè treballen amb guions i amb pautes molt, molt concretes, però és que, a més, si no fos prou evident, es guanyen molt bé la vida, aconsegueixen uns ingressos molt considerables, i per tant és molt difícil que algú pugui imaginar que això no és una activitat laboral, que no és una activitat, si genera ingressos i els obliga a actuar seguint les pautes que els donen, diguem, els seus clients o els seus caps, doncs, òbviament,
evidentment això és una cosa que podem identificar molt clarament com a activitat laboral. Però, en canvi, amb aquest subterfugi, no?, de que, bueno, en realitat no estan treballant, estan divertint, estan fent coses que als nens els agrada fer, etcètera, etcètera, doncs s'aprofita aquest buit legal perquè aquests nens continuïn desenvolupant aquesta activitat sense la protecció que seria desitjable pels seus drets.
De fet, fins fa relativament poc, ara que comentaves això de la publicitat, no?, de les marques, es va fer obligatori, no?, una de les normes que es van començar a implementar també era que s'indiqués que quan s'estigués fent alguna publi s'anunciés, no?, que posen doncs el nom aquest de publi, no?, per alguna publicitat que estan fent, però fins ara no es feia això tampoc. O sigui que almenys sí que és cert que hem avançat una miqueta, no?, amb aquest aspecte i sabem quan estan fent publicitat d'alguna cosa. A tot això, aquí realment qui és el gran beneficiat, diguem? Les xarxes socials o qui?
El gran beneficiat en aquest joc sempre són les xarxes socials, que són grans empreses tecnològiques que treuen el màxim suc dels creadors de continguts i també dels usuaris que segueixen les persones que creen aquests continguts anomenats influencers. Les xarxes socials, sense mullar-se, per exemple, en aquest tema que estàvem comentant dels nens, el que fan les xarxes socials és passar la pilota als pares o tutors. És a dir, si un pare vol compartir imatges dels seus fills, com té la pàtria potestat, i això inclou els drets d'imatge, doncs pot fer-ho. Si això resulta que acaba perjudicant el nen, doncs clar, la culpa és dels pares, no? Però és que resulta que aquest nen influencer que atrau l'atenció de milers o de milions de persones, doncs qui aconsegueix un rèdit perquè obté les dades d'aquests milions de persones i també ven aquestes dades als anunciants perquè puguin desenvolupar la seva activitat publicitària, doncs acaba sent la xarxa social. Per tant, és veritat que els influencers, alguns influencers, que realment es posicionen com a persones que tenen molts seguidors i generen molta implicació en aquests seguidors, poden aconseguir un benefici econòmic, és cert, però res comparat amb tots els que ho intenten i es queden pel camí, que són la immensa majoria, i res comparat amb els ingressos que el contingut que generen aquests influencers aporten a les pròpies plataformes digitals a les xarxes socials.
Doncs Ferran Lalueza, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquest cop de realitat, no?, per tots els nens i famílies que estiguin escoltant això i que realment, almenys s'hi dediquen, que siguin conscients, no?, de tot el que hi ha darrere, de les possibilitats i de tot el que comporta, no?, que al final doncs veuen només una cara i s'ha de veure doncs tot el conjunt i saber realment en què consisteix tot plegat. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Ha estat un plaer. Fins la propera.
I avui volem parlar també de què és la sisifèmia. Doncs és quan la feina suposa un esforç heroic que no s'arriba a acabar mai. Però com afecta aquesta sisifèmia als treballadors i a les empreses? Quins costos té i què es pot fer per arribar a aquest límit tant físic com mental sense perdre la feina i la vida personal? Un exemple, per exemple, podria ser el d'un noi jove d'uns 25 anys que ha acabat la carrera amb un expedient excel·lent, no?, motivat per una feina que és la que vol i la que vol aconseguir i amb objectius professionals clars a la vida. En aquests moments comença a treballar, per exemple, en una empresa i al cap d'un mes i mig diu que no pot més. Doncs això seria més o menys el que significa la paraula sisifèmia, aquest esforç que no s'arriba a acabar mai. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui encara molt millor, en parlem amb la vicedegana i psicòloga del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, la Dolors Líria. Dolors, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És així, oi?
Sí, sí, efectivament, és així. A vegades ja ens passa, que ens impliquem molt en la feina i això és molt, molt interessant, però llavors hem de veure on posem els límits perquè això no ens arribi a sobrepassar massa, no?
Li acostuma a passar a molta gent?
Acostuma a passar força perquè estem en un sistema molt, molt hiperdemandant, no?, i molt hiperactiu. Però, a més, en funció de les diferents perfils de les persones, doncs pot passar més o menys. Persones que són més perfeccionistes, per exemple, o amb un sentit molt elevat de la responsabilitat, persones que tenen realment una addicció a la feina o que tenen un sentit molt de la competitivitat o molt meticuloses, no? I persones que són molt compromeses, totes aquestes característiques que són molt bones, per l'exercici professional, si se'ns van massa de les mans, a vegades poden donar aquestes conseqüències.
Ja. Altres vegades hem parlat, per exemple, del burnout, no? Aquest síndrome d'estar cremat a la feina, no? del que tant s'ha parlat també últimament, i podria ser, de fet, la sisifèmia una de les vies que podria portar fins al burnout, no?
Sí, efectivament, és a dir, a l'extrem trobaríem el burnout, perquè fins i tot en aquelles feines en les que ens agrada i gaudim i estem compromesos, implicats perquè realment ens dona sentit també a part de la nostra vida, si això no posem cap límit i arriba un moment en què el desgast professional és molt elevat, pot acabar revertint amb una sintomatologia que derivi, no?, amb un estat de burnout.
Uh-huh. I fa molt temps que tenim, per exemple, treballadors amb sisifèmia. S'ha vist des de fa ja uns anys o és recent?
Jo crec que el terme pot ser relativament nou, però el fet en si és molt antic, perquè al final el que parla és d'una tendència a voler acabar les coses. Aquesta tendència és molt humana, ens genera calma la idea de poder tancar, no?, els temes, i això a vegades és possible, però moltes més no ho és.
Mm-hmm. Clar, suposo que tendències de treball, no?, com per exemple el teletreball, el fet d'haver estat parats un temps per la pandèmia, potser, no?, poden haver afectat també, en certa manera, aquesta organització i aquest mètode de treball de la gent, no? És així o no?
Sí, efectivament, el teletreball ens ha portat molt bones coses, però una de les dificultats o dels reptes que ens ha posat sobre la taula és com definim o com posem més definició en els límits entre la feina i la vida personal, per uh-huh. exemple, no? O entre els horaris. Enllacem una reunió darrere de l'altra, no? I llavors, diguem que hem de fer un esforç més gran per posar límits i organitzar-nos de tal manera que arribi un moment en el que, encara que no estigui tot fet, doncs no ens posem a descansar, perquè necessitem descansar per poder treballar bé.
Exacte. Quins serien, per exemple, els límits, els signes d'alarma?
Els signes d'alarma acostumen a ser, en aquest cas de la sisifèmia, es produeix un fenomen molt habitual, que és la càrrega mental. Arriba un moment que si no descanses, si no poses límits, si vols acabar i no pares, doncs la ment es carrega, diguem, i al final doncs això dona lloc doncs a dificultats per concentrar-se, a executar bé la tasca, a oblidar-nos coses, i finalment doncs també amb un estat més d'ansietat o d'irritabilitat, o de vegades en funció de la persona, no?, també somatitzacions físiques o un estat d'ànim una mica afectat, no? En funció de cada persona poden ser diferents sintomatologies, però el gran signe d'alarma és quan sentim que el nostre estat ens està limitant la possibilitat de fer una vida quotidiana, la nostra vida quotidiana, o fer bé la feina.
Uh-huh. I quins serien les persones més propenses a poder patir sisifèmia? Els joves, la gent més gran que porta més anys a la feina?
Sí, no hi ha un perfil definit específicament, però sí que és veritat que les persones que tenen una tendència al perfeccionisme acostumen a ser més predisposades, no?, a voler acabar les coses, a que tot estigui tancat, i això pot portar doncs aquesta tendència a no posar límits, no?, a la feina, quan en la majoria de les feines, quan s'acaba el dia, la feina no s'ha acabat.
Mm-hmm, exacte. Normalment, aquí, quan ja, malauradament, el treballador es troba d'aquesta manera, què és el que pot fer? Quina solució pot haver-hi?
En primer lloc, prendre consciència de que això li està passant és el primer pas, no? En segon lloc, buscar entendre per què li està passant això també és molt important. A vegades un pot fer un exercici, no?, d'entendre-ho per un mateix, i si veu que la cosa se li està complicant molt, doncs també pot consultar amb un professional o una professional de la psicologia que l'ajudi i l'acompanyi a entendre per què aquesta tendència, no?, que l'està portant a un patiment emocional. Uh-huh. Evidentment, des d'un punt de vista més pragmàtic, doncs una bona planificació, una bona gestió del temps a vegades també ens pot ajudar. I després hi ha una qüestió d'ajustar les nostres expectatives, que és important, no? Si tenim com a expectativa que cada dia acabem tot el que tenim pendent, doncs potser això no és molt realista. Per tant, hem de poder negociar internament amb nosaltres mateixos i doncs fer el que considerem que és més prioritari, i les altres coses, doncs, bueno, a vegades doncs haurem d'acceptar que no les podem fer fins al dia següent.
Uh-huh. I l'empresa suposo que també heu tenir un paper fonamental en aquest aspecte, no? Si té treballadors que pateixen sisifèmia, també suposo que haurà d'actuar d'alguna manera, no?
Sí, efectivament. El paper de les organitzacions és molt important. Al final, en tot el que té a veure amb la salut de les persones que treballen, la responsabilitat sempre és compartida. Un s'ha de cuidar i ha de buscar ajuda quan ho necessita, però també l'organització ha de posar mesures i ha de contribuir a que hi hagi els recursos suficients per poder fer la feina, per poder-la acabar, tenir, diguem, la sensibilitat de detectar els casos de les persones que potser doncs estan amb més dificultat o amb més risc, per poder-les ajudar i fer actuacions reals per ajudar-les.
Mm-hmm. Doncs Dolors Lídia, psicòloga i vicedegana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquest nou fenomen, no?, almenys pel que fa a la paraula en si, i que malauradament doncs molta gent deu patir. Gràcies i estarem pendents també del que vagi sortint, no?, i del que anem coneguint. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El projecte solidari Polsera Escandela compleix 10 anys, superant els 4 milions d'euros de recaptació per investigar el càncer infantil. Actualment és un dels principals finançadors d'aquest àmbit de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dels més de 3 milions que s'hi inverteixen cada any, Polsera Escandela aporta una mitjana de 380.151 euros i fins ara ha contribuït, entre d'altres, a avançar en l'oncologia de precisió, en l'estudi dels tumors rabdoides i en millorar els processos de diagnòstic de la leucèmia. Però aquesta iniciativa va començar arran de la història d'una nena. La confecció de polseres la va iniciar una nena amb càncer, la Candela, una pacient de Sant Joan de Déu diagnosticada de leucèmia l'any 2013, quan va començar a fer polseres amb nusos de macramé amb l'ajuda d'una voluntària. Durant la seva estada a l'hospital va ensenyar la tècnica a dues amigues, a la Mariona i a la Daniela, que van decidir lliurar les polseres com a agraïment a les persones que fessin donatius per la recerca del càncer pediàtric, i aquella iniciativa va agafar tanta volada entre les famílies de la planta d'oncologia que aviat va despertar també l'interès d'entitats, escoles i residències que es van sumar a la confecció i a la venda solidària d'aquestes polseres. Nosaltres hem pogut parlar amb la mare de la Candela, la Maria Porres, que ens ha explicat com va sorgir tot plegat amb la magnífica col·laboració també dels Xipirons.
Mentre això passava, la Candela li va explicar als seus companys de planta que havien fet una colla molt xula, que es deien ells mateixos Xipirons. Eren nens de totes les edats, d'arreu de Catalunya i inclús de fora, i tots estaven ingressats en la planta d'oncomatologia de la vuitena de l'Hospital Sant Joan de Déu. I van ser ells els que realment van tindre la iniciativa i la força i el convenciment de que això podia ser útil, i així va començar tot.
I és ara, 10 anys després, quan l'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat els resultats obtinguts amb aquesta iniciativa solidària. En 10 anys han recaptat més de 4 milions d'euros amb la venda de més d'un milió de polseres, i els diners obtinguts s'han destinat als equips d'investigació de Sant Joan de Déu, on s'ha finançat part del nou laboratori del Pediatric Cancer Center Barcelona, l'Hospital Vall d'Hebron i l'IRB Barcelona.
els afectats per un càncer infantil sabem que són enfermetats minoritàries i com a totes les enfermetats minoritàries aquí al nostre país i a tot arreu del món no se destinen prou diners, vamos, sempre tenen prioritat les, per exemple, els càncers d'adults que afecten a molts més. Només hi ha un nen malalt de càncer per cada 200 adults. No, per això hem de deixar de... Que la recerca és l'única esperança de millorar, de conèixer millor i d'actuar millor i d'aprendre.
A més, actualment, les tres nenes impulsores de les pulseres Candela són ja joves universitàries i han passat el relleu a una associació formada per més de 500 voluntaris arreu d'Espanya. Hem pogut parlar amb l'Emma Perrier, que és del Departament de Mecenatge de l'Hospital Sant Joan de Déu, i ens ha explicat on rau realment l'èxit d'aquesta iniciativa.
Ningú podia preveure que aquest projecte tindria aquesta evolució. Al final va començar com qualsevol altra iniciativa de manualitats que surt del cor d'una família amb ganes d'ajudar, però no t'imagines que uns anys després podria arribar a aquesta amplitud. No sé si hi ha un secret. El secret jo crec que és d'haver compartit des del principi. Des del principi és un projecte que es va contagiar d'habitació en habitació, arribar a moltes famílies. Jo crec que és aquesta xarxa que al final pues, ha funcionat i que darrere pues, sabien que hi havia un cas concret. No?
Tot i això, afirma, el càncer infantil encara es considera el gran oblidat de la indústria farmacèutica.
La inversió que representa la recerca en el càncer infantil és una inversió molt gran per un mercat que no existeix darrere. Sí, sí. I doncs això no ajuda que hi hagi inversions de la indústria farmacèutica com és el cas amb totes les altres malalties minoritàries. Ah.
Recordem que actualment a Espanya es diagnostiquen 1.200 casos nous cada any de càncer pediàtric. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Nosaltres tornem la setmana que ve amb moltes més entrevistes i molts més temes per endavant. Espero que passeu un molt bon diumenge i gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, el matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.